El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Espero que passeu un molt bon dissabte. I avui, com sempre, us acompanyaré fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana. Aquest matí és cert que tenim una gran varietat de temes i són tots ben diferents. Primer parlarem del Black Friday, però també, atenció, de que ja s'apropa el Nadal, ens hem de començar a posar una mica al dia i s'ha de començar també a preparar tot, a pensar en què és el que farem per dinar i, sobretot, parlar de la feina que això dona. En parlem de tot plegat d'aquí una estona, però abans del Black Friday, que és aquest mes de novembre. El fenomen del Black Friday ha deixat de ser una jornada puntual de descomptes per convertir-se en una campanya clau de generació d'ocupació i dinamització econòmica que marca l'inici del període nadalenc. Aquest any es preveu que la campanya generi al voltant de 10.000 noves contractacions a Catalunya en un mes, impulsades pel creixement del comerç, la logística i l'atenció al client. Un increment que posiciona la comunitat com un dels principals motors de feina de la temporada, amb un augment mitjà superior al 40% en les províncies de Girona, Lleida i Tarragona respecte al mes anterior. A més, a Espanya també es preveu un total de 270.000 contractes, unes xifres que suposen un increment del 17% respecte al mes anterior i un 4% més en comparació amb l'octubre del 2024, consolidant així la creació d'ocupació a nivell nacional. Sobre el tema parlem amb l'Eloi Tarrés, que és líder de Market Intelligence a Eurofilms People First. Eloi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de la campanya del Black Friday, que ja doncs, ocupa tot el mes de novembre, i les previsions són molt bones, no, aquest any?
Sí, totalment. És a dir, com molt bé deies, el Black Friday ja no és només un dia, és una campanya que comença a l'octubre i que marca una mica l'inici ja de la campanya de Nadal. I sí, les previsions són bones. A nivell estatal preveiem que la campanya sigui més o menys al voltant d'un 4% superior a la de l'any passat. I les xifres, com molt bé apuntaves, de Catalunya també són molt positives, especialment a Girona, Lleida i Tarragona, amb increments molt significatius.
Quins són els sectors que generen més aquests contractes de feina?
Els que, una mica els que mencionaves, no? I més que sectors, doncs, els perfils, no? Els perfils que són més, els més demandats, els que preveiem que aquest any també siguin els que tenen més demanda, doncs, com lògicament, és doncs, venedors, gent de, relacionada amb la logística, amb el transport, també molts perfils de teleoperadors, cada vegada hi ha més negoci, hi ha més e-commerce i cada vegada s'ha de donar més servei també des de aquest tipus de posicions.
Sempre que ve el Black Friday hi ha aquest pic, no, de contractacions i després s'enllaça també amb la campanya de Nadal, oi?
Sí, efectivament. És a dir, el Black Friday ja no és només un dia, sinó que les contractacions comencen de personal comencen molt abans, ja a octubre, cada vegada més aviat, i no és una cosa puntual, sinó que s'allarga ja i s'enganxa amb la campanya de Nadal. Mm-hmm. Sí.
Quines diferències trobem en la campanya d'enguany amb altres, com la de l'any passat o la del 2023? Veiem alguna diferència en quant a perfils, a sectors més demandants o, per exemple, amb un predomini més tecnològic aquest any? Hi ha alguna diferència en aquest aspecte?
En general, no, la tendència és bastant la mateixa. Sí que hi ha un creixement moderat de tot això. I també és cert que ja la tendència dels últims anys és que l'e-commerce doncs, incrementi. I això sí que és una tendència que segueix i que preveiem que els pròxims anys doncs, vagi guanyant més pes, tal com és, no només en el Black Friday, sinó durant tot l'any. Però sí que és cert que en aquesta campanya doncs, es nota. I Catalunya en especial és un dels principals motors d'aquest tipus de comerç a tot l'estat.
Clar. Sí que és cert, com bé comentaves, no, que cada cop el Black Friday doncs, deixa de ser un dia per ser ja uns quants dies, no, i allargar-se cada cop més. Això és algo que noteu, que cada cop doncs el Black Friday ocupa, per exemple, tot el mes de novembre i que va començant sempre una miqueta abans?
Sí. Efectivament, crec que això es nota, és a dir, el Black Friday doncs, és una campanya que va començar en un dia i ara ja doncs, té una repercussió molt més enllà, no només un dia, i la previsió, les empreses cada vegada fan més previsions, cada vegada tothom s'anticipa més a tot plegat, i les contractacions, la demanda de talent, doncs cada vegada comença abans. L'octubre ja es nota moltíssim, i després, com dèiem, això no acaba el mateix Black Friday, sinó que s'allarga ja i s'empalma amb la campanya de Nadal, i en definitiva doncs és una oportunitat, no? Pot ser una primera entrada al mercat laboral per molta gent, pot ser una oportunitat per guanyar experiència, per accedir a una feina posteriorment estable, etc.
Exacte. No sé si tens dades sobre això, però aquest tipus de contractes, no, que es fan en aquesta època de l'any, després, a part de ser aquesta oportunitat, no, que deies, es pot mantenir al llarg de la temporada? Acostuma a ser així o no?
És a dir, sí que és cert que el Black Friday és una campanya estacional, és a dir, que no és només un dia, Marc, comença octubre i podria empalmar amb la de Nadal, el que passa que, com molt bé diem sempre, és a dir, són pics de demanda, yeah. El que sí que és una primera oportunitat o una oportunitat a molta gent com per entrar al mercat laboral i per formar-se, i sí que és cert que potser no amb la mateixa posició de treball que has ocupat durant aquesta campanya, però sí que és una oportunitat per molta gent per entrar al mercat laboral i després quedar-s'hi. Nosaltres, des d'Eurofirms, que som la primera multinacional espanyola de gestió de talent, doncs el que procurem és això, és a dir, a través del nostre enfoc People First, procurem crear entorns per tal que la gent es pugui desenvolupar i créixer professionalment, i en aquest sentit, doncs, el Black Friday és una oportunitat com per entrar i després doncs quedar-te dins el mercat laboral, bé sigui amb això o amb altres coses.
Clar, sí que és cert que comentaves, no, de que Catalunya és un dels principals motors de cerca de feina, no, en aquest cas de la temporada, no, amb un creixement mitjà superior al 40% a Girona, a Lleida i a Tarragona. No només aquestes contractacions se centren a Barcelona, no, on es centra la major part, no, d'aquest comerç de Black Friday, sinó que també s'estén més enllà, oi?
Sí. És a dir, sembla que Barcelona històricament és on hi havia més concentració, però últimament, doncs, com mostrem amb aquest estudi, sí que s'està extenent a la resta de províncies de Catalunya, en aquest cas, amb creixements importants, amb pics de contractacions doncs, molt rellevants, del 40% és bastant rellevant, considerem, i les posicions són les mateixes, venedors a botigues i magatzems, peons de transport, teleoperadors i teleoperadores, sí.
Doncs Eloi Tarrés, líder de Marketing Intelligence a Eurofilms People First, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica com van aquestes previsions del Black Friday, que ja estem al mes de novembre, i aquest mes doncs, és el que més veurem els aparadors, no? Aquests descomptes que ja arriben i que podem aprofitar tots per fer les compres de Nadal. Moltes gràcies i que vagi molt bé la temporada.
A vosaltres, moltes gràcies.
I ara volem parlar del món dels influencers, un món a vegades força desconegut per la resta de la societat. Sabem i coneixem el que exposen a les xarxes socials, però molts cops no sabem què és el que hi ha més enllà o quin és, per exemple, l'horari de feina o la manera de treballar que tenen, no? Avui ens volem centrar específicament en el món dels influencers, però dins del sector empresarial. I per això parlem amb una persona que s'hi dedica, no? La Tania Carretero, que ens explicarà el seu dia a dia a les xarxes socials. Tania, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que ets influencer, no? I quants anys fa d'això?
Doncs mira, jo ara farà un any i mig només.
Ah, molt poc.
Sí, molt poc, sí, molt poquet.
I com és això? Com pot ser que en un any i mig hi ha una persona que es consideri influencer, diguem?
Doncs mira, en el meu cas va començar tot per casualitat. Jo vaig anar a viure al Maresme, jo vivia a Molins de Rei i vaig anar a viure al Maresme i vaig fer un vídeo a TikTok dient que, bueno, que quan creixes, quan et fas gran, és bastant complicat conèixer a nova gent. I deia, escolta, algú vol anar a fer el vermut amb mi al Maresme? Mm-hmm. Doncs resulta que aquell vídeo es va fer viral i em van contactar 2.000 persones que si volien anar a fer un vermut. I a partir d'allà vaig començar a penjar vídeos i a seguir i des d'allà va ser.
Ostres, i vas quedar amb algú finalment o no?
Doncs realment vaig acabar quedant amb persones però que eren amics d'amics, o sigui, clar, jo en aquell moment, quan vaig veure tanta gent que no coneixia de res, alhora em va fer respecte, saps? Vaig dir, uau, les xarxes tenen una força increïble.
Sí, i moltes vegades no veig aquest estil de vídeos també, no?, de que diuen o que expliquen com és la persona, no?, per coincidir amb altres, ja sigui per anar a fer un vermut o per anar a donar una volta, simplement coses així, no?, al final les xarxes socials serveixen també per fer el bé, no?, i per conèixer gent. Com ha estat la trajectòria en aquest un any i mig? Podem dir que ara et dediques a això o tens una altra feina?
Sí, o sigui, jo crec que ha sigut una mica progressiu. Al final m'ha donat un push molt gran el fet de que jo ara mateix us estic parlant des d'Estats Units perquè he fet un màster que ha sigut a diferents països. Ha sigut un màster que era 4 mesos a Barcelona, 4 mesos a Taiwan i 4 mesos a Los Angeles. Llavors, clar, jo he portat a tota la meva comunitat en aquest viatge pel món, que això també m'ha ajudat moltíssim a créixer la comunitat i a poder compartir coses una mica diferents, no?
I és un màster relacionat amb les xarxes socials?
Bueno, és un màster relacionat amb empresa, o sigui, és un MBA, que és un Master in Business Administration, i està enfocat a l'emprenedoria. Uh-huh. Perquè jo tinc ganes de ser empresària i de muntar la meva empresa.
De fet, són dues professions, no?, que es combinen força, influencer i alhora empresari, no?, treure la teva marca o fer alguna cosa per l'estil.
Exacte.
En aquests moments, quants seguidors tens, Tània?
Doncs mira, avui crec que tinc uns 18.600.
Bueno, són molts ja, en un any i mig. Déu-n'hi-do.
Sí, amb un any i mig crec que està molt bé. Sí, crec que està molt bé, sobretot perquè al final, clar, jo parlo en català i és un niche market, o sigui, és un mercat de nínxol que evidentment, o sigui, hi ha un límit de persones que parlem en català, saps? Per tant, o sigui, jo estic molt i molt feliç dels números que tenim i de la comunitat i de l'engagement que tenim a les meves xarxes, la veritat.
En algun moment et plantejaves ser influencer abans que passés tot el boom aquest que has tingut recentment?
Doncs he de dir que des de petit he sigut així com molt extrovertida, però sí que és veritat que no m'ho esperava. O sigui, no era una cosa que considerava. No.
I quins diries que són els secrets, no?, per aconseguir que un vídeo o que la feina que fas a les xarxes comenci a tenir visualitzacions i comenci a agradar a la gent?
Doncs mira, jo crec que el que m'hagués agradat que em diguessin a mi és que em sigués fidel sempre a mi mateixa. És a dir, crec que l'autenticitat és el que és més important avui en dia a les xarxes socials i en general a la vida, no? A mi m'ha passat que al principi, quan comences a fer vídeos, tu fas vídeos com a tu et va bé fer-los, no? I hi ha vegades que comences a entrar com en una roda de ser esclau, de fer un contingut que potser no t'és tan fàcil. Llavors això pot fer que acabis avorrint tota aquesta creació de contingut, saps? Per tant, jo el consell que diria és sigues autèntic, fes el contingut que a tu et funcioni, a tu mateix o a tu mateixa et funcioni de veritat i et sigui fàcil i treballa des d'allà, o sigui, amb el que tu et sigui fàcil, saps? A mi, per exemple, els vídeos amb molta edició a mi no em van bé. Uh-huh. A mi em van millor quan poso el mòbil i em poso a parlar, saps? Uh-huh. Llavors, és possible poder fer contingut d'aquesta manera. Tu has d'acostumar a la teva audiència, a la teva comunitat, a fer el contingut que a tu et vagi bé.
Exacte. Molt, molt més natural, també, no? Sense tanta edició. Sí. Quina diries que és la part més fosca de tot això?
La part més fosca de tot això és que al final tens una gran responsabilitat. O sigui, com a influencers, com a persones influents, tenim una responsabilitat molt gran i hem de saber també cuidar les nostres paraules, perquè tenim, bueno, és un megàfon, molt fort. Per tant, jo crec que també tenim aquesta responsabilitat de primer cuidar les paraules i segon, doncs, també fer el bé, no? El que deies abans, utilitzar les xarxes d'una manera positiva i no només fer, bueno, no sé, que també tenir aquesta... Aquest punt social, sí. I tenir en compte que el que diem, el que promovem, arriba molta gent de cop.
Exacte.
Per tant, triar.
Què t'ha dit, Tania, el teu entorn, quan van començar a veure que el vídeo tenia èxit i que a poc anaves pujant de seguidors?
Home, doncs al principi, o sigui, va ser tot, o sigui, clar, tothom reia. Saps? Al principi jo crec que tothom reia, ningú... O sigui, és que ni jo mateixa pensava que això arribaria aquí, yeah. Ni que al final acabaria fent col·laboracions, que se m'obririen tantes portes, o sigui, és que ningú ho sabíem. Sí que és veritat que hi ha persones que ostres, que al principi no hi confiaven gens, eh? O sigui, tipus, si reien de veritat. I ara, en perspectiva, penso, mira... Que fort, o sigui, que fort que al final les coses canvien molt, no? Però sí, o sigui, és que ningú ens ho creiem.
I dius que se t'obren moltes portes. La pregunta és una mica indiscreta, no? Però econòmicament també s'obren moltes portes en aquest món?
Sí, econòmicament s'obren moltes portes.
També, no?
Sí.
Perquè hi ha la fama, sí, no? Es coneix final... de que els influencers, doncs, hi ha molta gent, no?, que per enveja, per ràbia o qualsevol cosa diuen és que els influencers no treballen i cobren molt. Diries, sí, que la realitat és, sí, aquesta o...?
Jo crec que és una professió que està molt ben pagada, o sigui, està molt, molt ben pagada. Les campanyes, doncs és que, bueno, pots arribar a guanyar molts diners. Sí que és veritat que pots guanyar molts diners, però, ostres, sí que fas feina, saps? O sigui... Vull que siguem tots conscients que al final un influencer depèn de la seva imatge, uh-huh. I depèn també de, o sigui, la creació de contingut. I en el meu cas, mira, perquè jo faig un contingut molt natural, he acostumat, com deia, la meva audiència a fer un contingut natural, per tant em puc permetre en fer un tipus de vídeos que potser no requereixen tantíssima edició, que la requereixen, però no tantíssima. Uh-huh. Però sí que és veritat que hi ha molts influencers que editen molt el seu contingut i això són moltes hores i és una inversió de temps molt gran, a part del que dic, és la teva imatge. O sigui, clar. Depèn de com estàs tu emocionalment, o sigui, tipus, bueno, per fer una publicitat has d'estar content, has d'estar amb l'energia que has d'estar per la marca. Per tant, bueno, hem de tenir en compte que és això, que depèn només de tu, eh? I que si tens un mal dia, també depèn de tu.
Exacte. I t'anava a dir, Tània, has pogut conèixer gent que també es dedica a això? Has congeniat amb algú que realment doncs, també sigui influencer? Has pogut conèixer una mica l'ambient des de dins?
I tant, sí. Al final, el mundillo del panorama català, no?, que li diem, és molt maco perquè sí, perquè al final ens acabem coneixent tots amb tots i cada cop surten més creadors de contingut i sempre que hi ha esdeveniments o sempre que hi ha com algun lloc així, com algun esdeveniment de trobada, sempre coincidim tots i jo he acabat fent amigues molt bones, però amigues que realment ara són amigues meves, i que potser en un any i mig ho han acabat sent més que persones de tota la vida, perquè
wow.
Compartim doncs aquesta manera de viure.
Hi ha una connexió diferent, no?
Sí, és una connexió molt diferent, sí. Ens entenem molt ràpid en moltes coses, saps? Perquè, clar, estem exposades i exposats.
Clar.
Llavors, sí, parlem el mateix idioma. És una cosa curiosa. Sí.
I a l'estat d'exposats, psicològicament, com afecta? T'ha afectat en algun moment concret que hagis necessitat, no sé, acudir a algun professional?
Doncs mira, en el meu cas no, però sí que és veritat que quan vaig arribar aquí als Estats Units vaig fer una parada d'uns 2 mesos perquè, el que deia, va passar que jo vaig començar a fer vídeos molt naturals, no? Vaig començar a evolucionar, vaig començar a veure altres creadors i allò que dius, ai, jo també vull fer un dia amb mi a Los Angeles. Jo també vull fer un blog de no sé què. I això va començar a crear que jo comencés a fer un contingut que a mi no m'era fàcil. Què passa? Que si jo necessito 5 hores per editar un vídeo i aquestes 5 hores no les tinc, començo com a avorrir una mica el que jo he de fer, saps? I comença a ser ja com una mica... una obligació més que una cosa.
Exacte.
Sí, sí. I allà va ser quan vaig començar com a desinflar-me, saps? Perquè, clar, jo estava aquí amb molts inputs als Estats Units, estava a Los Angeles, acabava d'arribar, i jo no volia estar amb el mòbil tota l'estona. I jo sóc una influencer que no m'agrada estar amb el mòbil. O sigui, és una contradicció important, sí. Però a mi no m'agrada. A mi no m'agrada estar tot el dia gravant, saps? Llavors, clar, vaig arribar en un punt en el que havia avorrit les xarxes, havia avorrit haver d'estar editant tant, però perquè havia perdut una mica la meva essència, saps? O sigui, a mi el que m'agrada és parlar, agafar el mòbil i explicar qualsevol cosa o ensenyar les coses d'una manera natural i autèntica, sense tanta edició, sense tants textos, sense clar. Tants subtítols, no. Saps? I a qui li agradi, perfecte, i a qui no, també,
al
saps?
Al final, tant és el que diuen menys és més, no?
Exacte, sí. I a cada un li funcionen coses diferents. O sigui, jo tinc companyes que fan uns blogs que, de veritat, jo me'ls miro, els consumeixo, m'apassionen. Però jo no sóc aquest tipus de contingut, saps? I a la que he començat a tornar al que a mi em va bé, llavors és quan he fet el push més gran.
Doncs, Tània, és un plaer escoltar-te, que ens hagis explicat amb tanta sinceritat la teva història, aquesta petita trajectòria encara, no?, d'un any i pico, no?, però que segur que queda un llarg camí per endavant. T'agraïm moltíssim que hagis parlat amb nosaltres de tot el que t'hem preguntat. Així que moltes gràcies, que vagi molt bé per als Estats Units.
Moltes gràcies.
I anirem veient aquests vídeos que facis, no?, tots aquests dies. Sí. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adeu.
De Rosalía, ya que se puede sentir retratado en ese tema.
Yo le recomiendo que repare una de las canciones que se llama La Perla, porque quizás se pueda sentir retratado en ella y porque creo que muchos de los españoles, cuando la escuchan, pues no sé por qué les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno. Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla de España.
El so extremeño
ha posat en marxa aquesta campanya per construir aquest hort terapèutic per a les persones que estan ingressades. En concret, es vol recaptar un total de 85.000 euros per transformar la terrassa de l'àrea d'atenció intermèdia de l'Hospital Universitari d'Igualada en un hort i jardí terapèutic, que estarà obert tant a pacients, a familiars com també a professionals. El projecte porta per nom Planta Salut i l'objectiu és que aquestes persones ingressades, pacients geriàtrics, rehabilitació funcional i cures pal·liatives, puguin gaudir dels beneficis d'aquesta estona del contacte amb la natura i també del mateix temps de fer activitats terapèutiques a aquest hort. Sobre el tema en parlem amb la Cèlia Lombreres, que és terapeuta ocupacional de l'hospital. Cèlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest hort terapèutic que imagino haureu pensat durant molt de temps, no?, que és el que podíeu fer, i finalment doncs, heu arribat a aquesta conclusió i imagino que molt acertada, no?, per tots aquests pacients.
I tant. Creiem que aquest projecte transformarà una terrassa en l'actualitat en desús, situada en una segona planta de l'Hospital Universitari d'Igualada, i ho transformarà en un espai verd, viu i humanitzat. Aquest espai verd ens permetrà doncs, que els nostres pacients puguin gaudir del contacte amb la naturalesa i puguin participar de moments que ells feien en la seva vida quotidiana, com pot ser la cura de l'hort o la cura dels seus geranis al balcó.
I són pacients grans, oi?
Exacte. El perfil del nostre pacient, de fet, aquesta, la segona planta hi tenim l'àrea d'atenció intermèdia. L'àrea d'atenció intermèdia disposa de tres dispositius, unitat de recuperació funcional, subaguts i cures pal·liatives. Són, durant l'any 2024, per exemple, més de la meitat dels pacients ingressats tenien més de 85 anys i el 92% més de 66 anys. Per tant, estem parlant de persones grans amb fragilitat i pluripatologia.
Com podria beneficiar aquests pacients el fet de tenir aquest contacte amb la naturalesa i poder doncs, sortir de tant en tant a aquest hort?
Doncs la recerca científica ens parla de que el contacte amb la naturalesa millora el benestar, ens ajuda a reduir l'estrès i els trastorns de conducta en persones amb deterior cognitiu i, a més, afavoreix la participació, que els pacients es desplacin amb un objectiu, en poder gaudir d'espais verds, de flors, de verdures i hortalisses, etc. També, sens dubte, els hi realitzarem les activitats d'hortteràpia, entre d'altres, perquè puguin ser partícips de tot aquest ventall d'activitats que ens permet la naturalesa.
I en aquest hort terapèutic es podrien fer també activitats, no? De quin tipus d'activitats parlem i com els professionals acompanyarien aquests pacients?
Doncs com a terapeuta ocupacional, nosaltres sempre, quan iniciem la intervenció de teràpia ocupacional amb els pacients, sempre realitzem una primera valoració. Dintre d'aquesta valoració, sempre analitzem el seu perfil ocupacional, quines ocupacions realitzaven al llarg de la seva vida diària. D'aquestes, també els demanem quines són les activitats significatives. Les activitats significatives són totes aquelles activitats que ens proporcionen satisfacció i sensació d'utilitat en la nostra vida diària. Cadascun de nosaltres podem fer un llistat de les que ens agraden i quines són les nostres activitats significatives. L'experiència ens demostra que moltes persones grans, quan descriuen aquest tipus d'activitat, enumeren i anomenen la cura de l'hort i la cura de les plantes. De fet, després de la roda de premsa, el primer pacient que vaig tenir em va parlar de la cura del seu hort. Vull dir que vaig pensar, mira, per tant, poder fer que els pacients puguin... ens plantegem uns objectius rehabilitadors i totes aquestes activitats de la naturalesa, com podrien ser la plantació, el rec, la collita, l'observació de les flors, com creixen, necessiten d'uns components, ja siguin motrius, ja siguin cognitius o ja siguin socials. Mentre s'executen aquestes activitats, nosaltres com a terapeutes ocupacionals analitzem. I seguidament, doncs, busquem l'activitat de totes les que ens ofereix el contacte amb la natura que ens ajuda a assolir aquest objectiu rehabilitador. Per exemple, el jardí vertical, doncs segurament quan tenim pacients que tenen dificultat per sostenir-se en bipedestació, que vol dir sostenir-se dret, doncs segurament el rec del jardí vertical, amb una mica de suport i ajuda per part dels professionals, serà una activitat que ens ajudarà a assolir una millora en aquesta capacitat.
Clar. En total, anualment, es podrien beneficiar uns 970 pacients, no?
I correcte.
Teniu pensat en algun moment poder ampliar aquest hort també a altres pacients que no siguin persones grans i que també doncs, ho puguin necessitar o els hi pugui anar bé per la seva recuperació?
Doncs sí, nosaltres iniciarem amb aquesta àrea, anirem veient quin resultat ens dona i analitzarem aquesta... Com va funcionant tot això.
Molt bé.
Estem oberts.
Doncs Cèlia Lumbreras, terapeuta ocupacional de l'Hospital Universitari d'Igualada, moltes gràcies per parlar-nos d'aquesta campanya de mecenatge que heu portat a terme, no? Que heu iniciat per construir aquest hort terapèutic. Tant de bo, doncs, tiri endavant, vagi molt bé, perquè realment tenir un espai com aquest a un hospital on tot doncs, es porta de manera molt més difícil, no? I doncs es fan també passes enrere emocionalment, no? Psicològicament, i sobretot si són pacients grans amb aquestes patologies, doncs segur que els hi pot anar molt bé i és una empenta per tirar endavant. Moltes gràcies.
Agraeixo-vos a vosaltres que ens hàgiu donat aquest espai de difusió i sí que volíem remarcar doncs, que s'ha creat des del Consorci Sanitari de l'Anoia. Hem creat una pàgina web a través de la qual es poden fer les donacions, que és www.pantasalut.cat. I no sols hi ha un apartat en el qual es poden fer els donatius, ja siguin privats o d'empresa, sinó que, a més, també hi ha un espai, una plataforma per crear iniciatives solidàries de la ciutadania, perquè creiem que és un projecte del qual seran les persones que tenem en el nostre hospital qui rebrà els beneficis i de tot aquest projecte.
Perfecte. Doncs queda dit, Cèlia, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
I de seguida parlarem també, com dèiem, de que ja s'apropa el Nadal i que s'ha de començar a preparar tot. Sobretot, un protagonista indiscutible a la taula, en casa de totes les famílies, és el panettone. I aquí a Catalunya tenim els millors Espanya del 2025.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo a España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en Tiempo de Juego, Georgia-España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
¡Es un espectáculo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El panettone és un dels protagonistes a la taula quan acabem de dinar al Nadal. I no sé si us agradarà més de xocolata, si us agradarà més de fruites, però precisament aquests dos són els que han guanyat el premi als millors panettones d'Espanya 2025. I el millor de tot és que els tenim aquí a Catalunya. I si parlem de panettones, doncs hem de parlar del que ha guanyat la categoria Millor Panettone Artesà d'Espanya 2025. En parlem amb l'Oriol Carrió, de la pastisseria Oriol Carrió, que ha guanyat ja la desena edició d'aquesta categoria amb el panettone clàssic, el de tota la vida, el de fruites. És la segona generació de pastissers. Oriol Carrió, juntament amb la seva germana, l'Anna, estan al capdavant de dues pastisseries aquí a Barcelona i de fet, hi ha una que l'han obert precisament aquest mateix any. Això és entrar per la porta gran des d'un primer moment. Ells són defensors de la tradició, aposten també, en aquest cas, per la innovació i tot aquest conjunt doncs, ha fet que guanyin el premi. Un premi molt merescut, que ara donarem l'enhorabona. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, abans de res, enhorabona per aquest premi, perquè he provat ja el panettone i realment és merescudíssim,
Moltíssimes gràcies. La veritat és que ens fa molta il·lusió poder compartir aquest producte que tants maldecaps ens ha donat amb tota la gent i al final aquest reconeixement, no?, que ja no sé qui us ho ha dit, diu, els premis tenen, moltes vegades els premis tenen sentit pel que el guanya. I realment, quan tu saps l'esforç que hi has posat darrere, ho que has patit, ho que estàs patint, perquè ara comença la campanya forta per nosaltres, estem supercontents.
De quins mals de caps parles, per exemple? Què és el que us heu trobat com a repte a l'hora d'elaborar aquest panettone?
Mira, al final el panettone, nosaltres, al final el panettone és un clàssic italià, no? Com moltes coses italianes, té una manera de fer molt d'una manera molt concreta, i al final la panettone, la clau del panettone és la massa mare. I la massa mare, aquest llevant natural, és el més difícil de tenir controlat.
Mm. Com l'heu fet, aquest panettone? Com és el procés de creació? En quin moment heu arribat a dir, d'acord, l'hem fet d'aquesta manera i d'aquesta manera es queda per presentar-lo al concurs?
Mira, al final jo crec que no, en aquest cas no és una innovació que hem fet aquest any, és la mateixa recepta que estàvem fent l'any passat. Nosaltres portem ja més de 10 anys fent panettone, intentant afinar la recepta, m'he anat a molts cursos, m'he format amb molts professionals, hem compartit amb molts companys, i al final agafant una miqueta aquí, una miqueta allà, fent proves, al final hem trobat una textura que ens agrada molt, una textura molt fresca, molt humida, molt cítrica, que és la que ens va convèncer l'any passat, i aquest any, doncs, mira, just estàvem a campanya de panellets, estàvem fent les proves pel concurs, i hem tingut la sort de sortir guanyadors.
De fet, és un panettone clàssic, no?, el de tota la vida, l'artesà de tota la vida, però tot i així no és del tot el que tots coneixem, no?, perquè a molts segur que no els hi agrada la fruita confitada que posen en els panettones normals, no?, que tots comprem al súper, no?, però en canvi aquest és diferent, aquest, si no t'agrada la fruita confitada, pot ser que t'agradi i molt, a més, no?
Jo, exactament, és el que diem, o sigui, ara des de les noves generacions de pastisseries i molts abans que nosaltres estem posant en valor molt la matèria prima, el buscar, en aquest cas, la fruita, és d'una família italiana, que em sembla que eren 5 generacions, que estan fent les coses molt fetes, que estan fent les coses molt ben fetes, que ofereixen un producte extraordinari, excepcional. Llavors, tenir la sort de poder comptar amb aquest producte aquí, doncs, això també és gràcies avui en dia, no?, a la globalització, al poder trobar productors a altres parts del món que potser aquí no trobes. No és que no vulguem fer servir producte nacional, ni d'aquí, ni molt menys, però a vegades hi ha productes que, pel que sigui, hi ha moltes generacions que estan fent un producte excepcional, i poder comptar aquest producte per posar en un panetone, al final, tot ajuda. Al final, si poses fruita bona, bona matèria prima, bons ous, al final el resultat, si tens bona mà, serà molt bo.
I tant. Porteu ja bastant de temps, no?, tenint experiència en aquest món. Tant tu com la teva germana formeu part de la segona generació de pastissers. Ve de família aquest talent, o es pot aprendre realment?
A veure, és veritat que el que sí que hem rebut dels pares, no?, al final és una educació de ser autoexigents, d'esforçar-se, de no complaure's amb un resultat que no sigui òptim, que no sigui fantàstic, i a partir d'aquí anem vivint el nostre camí, no? Sí que al final nosaltres jo he tingut molt el ressac del meu pare de veure l'obrador treballant moltíssimes hores, però sempre feliç, sempre content, sempre donar el millor de si mateix, i transmetint això, no? I al final és que ens queda una miqueta a nosaltres el transmetre que és un ofici, que és complicat, és dur com tots els oficis, però que si ho fas bé, crec que és un llegat que jo vull deixar als meus fills. És dir, escolta, és igual el que facis, posa-hi el cor, posa-hi ganes, i si ho fas bé, a la llarga tindràs resultats.
Exacte. Imagino que molta feina al darrere de molt de temps ja intentant i picant pedra. En aquest cas, el premi, què suposa per a vosaltres i en unes dates tan senyalades com les que comencen ara, on tothom comença a informar-se i a comprar panetones?
Bueno, al final això per nosaltres serà una injecció de vendes molt important, que ens ajudarà molt, perquè mira, ara fa el 20 i a principis de desembre l'any passat obrir la segona botiga, la carrer Provença, pròximament obrirem una fleca, aquí a Barcelona també, un nou projecte dedicat al pa, i això ens dona una injecció doncs, que ens anirà molt bé doncs, per afrontar el nou repte i donar-nos a conèixer.
Clar. I amb la teva germana de la mà, doncs encara molt millor, no? Queda en família i el premi també queda en família. Una il·lusió, no?, o un orgull, fins i tot, per als teus pares, segurament, veure com la generació continua i en aquest cas amb premis, també.
Sí, al final els meus pares estan molt contents, estan molt feliços, la meva mare, la meva mare, m'encanta el panetone. I a vegades, no, el panetone trobo molt feliç. La meva mare, que té 60 anys, 65, m'encanta el panetone, m'encanta el durró, m'encanta els panellets. No és un treure una cosa o substituir una cosa, crec que és un mes a mes. A més, amb aquest producte que és tan bo, perquè si tinguéssim un producte similar aquí, doncs et diria, llavors sí, no? Seria una competència deslleial, no sé què. Però al final, com el panetone, no hi ha cap producte aquí. Per això està triomfant tant, està agradant tant, a la gent li agrada molt, és un producte que és molt diferent, que ens havia arribat fins fa relativament poc, fins fa 10 anys, era un producte molt industrialitzat, i que sí, ara que els artesans ens hem pogut formar, perquè al final tots aquests productes que són artesans d'altres llocs requereixen un temps de formació, requereixen que vingui gent, que ens ho expliquin, que, per exemple, el gremi de pastisseria ha fet una forta força, una força de divulgació d'aquest producte, cursos i tal. Llavors, un producte que ja al cap de 10 anys és un producte que ha anat arrelant, que ens ha donat temps a treballar-lo bé, a conèixer-lo bé, i que ara mateix està en plena expansió, en plen boom.
Així és. Doncs, Oriol Carrió, moltíssimes gràcies per deixar-nos provar aquest panetone. També enhorabona pel premi i que vagi molt bé. Segur que el Nadal per vosaltres serà molt especial. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i ja sabeu, qualsevol cosa, doncs aquí estarem.
Genial, gràcies.
Moltes gràcies.
I ara parlem, com sempre, quan arriba aquesta època de l'any, de panetones, perquè ja hi ha premi al millor panetone. En parlem centrant-nos especialment amb els pastissers Oriol Carrió i també amb Adrià Aguilera i Rafael Aguilera, que s'han proclamat guanyadors del concurs Millor Panetone Artesà de l'Estat 2025, que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport tècnic de l'Escola de Pastisseria del Gremi. En total, s'han presentat al certamen prop de 80 panetones, la meitat de fruites i l'altra meitat de xocolata. I en aquest cas parlem d'aquest últim, de xocolata. L'Adrià Aguilera i en Rafael Aguilera, de la pastisseria Cal Jan, s'han imposat en la cinquena edició de la categoria de millor panetone artesà de xocolata. En parlem sobre el tema amb un d'ells, amb l'Adrià, que doncs, estan a Torredembarra, que el Jan neix l'any 2012. Adrià, molt bon dia.
Bones, bon dia.
Enhorabona, abans de res, per aquest premi. La pastisseria Cal Jan és la vostra, no? Neix l'any 2012, com dèiem, a Torredembarra, i està formada per uns quants germans, no? Explica'ns, Adrià, com és la història tant teva com dels teus germans amb aquesta pastisseria.
Bueno, en veritat, ja no són meus germans, sinó és el meu tiet, mon pare, no? I el seu germà, que...
Llavors, és una altra generació de germans.
Claro, sí, sí. L'únic que, bueno, això ja fa temps, i van començar, bueno, mon pare i mon tiet, pues perquè era una cosa que al poble faltava, i bueno, mira... Mon pare, per un tema d'estudis, li va anar bé, i mon tiet sabia com funcionava la pastisseria perquè havia treballat molts anys per poder-se pagar els seus estudis de pastisseries, i bueno, vam començar així. I doncs el Rafael, que és el petit d'ells, va entrar més tard i al final li va agradar i es va ficar a estudiar pastisseria. I ara també estic jo. I doncs ells dos, mon pare i el germà mitjà, ja no estan ficats en aquí, i ens estem ell i jo amb un noi de Tarragona, amb en Magí, al capdavant d'això.
Molt bé. I de fet, l'any 2021 ja va ser tu, no?, qui va guanyar el concurs del millor panetone artesà d'Espanya en la categoria de xocolata. I aquest any, doncs, tornes, no?, i torneu a repetir el mateix. Què és el que ha tingut d'especial el panetone d'aquest any de xocolata perquè hagi guanyat un altre cop?
Sí, bueno, nosaltres al final el que ens centrem és intentar fer el producte el millor que sabem fer. Sí que és veritat que han passat uns 4 anys des que van guanyar, i alguna coseta hem anat millorant, també la pràctica, no?, ajuda. Però intentem, el principal és utilitzar ingredients de primeríssima qualitat i la millor xocolata. Llavors, a partir d'aquí, crec que has de respectar el producte i fer-ho amb les millors ganes possibles. Llavors, obtens resultats, no?
Exacte. Però com està fet? Explica'ns una mica com és aquest panetone, què és el que té especial. Si el proves, per exemple, on et teletransporta, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, al final el que busquem és que sigui... Bueno, tots els panetones, no?, són molt, molt tendres. És a dir, que al final, al final fas una massa de cacau, el cacau sol donar la sensació de sacó, no?, de que és un producte que té un pèl que és un pèl sec, i és super, super tendre el nostre. I busquem aromes el màxim que recordi a la xocolata. Una xocolata que utilitzem llet, que al final... és una cosa que a tothom agrada, que és més golós, és més dolça, no?, amb un puntet de negre combinada, fa una combinació perfecta. I a part, la llet que utilitzem és una llet que és del 41%, que és molt alta en cacau, i doncs té una potència de xocolata més forta. Mm-hmm. Jo crec que seria un dels temes importants.
I el procés de creació d'un d'aquests panetones és molt llarg? Quan trigueu en fer-lo?
Sí, al final, mínim, per fer un panetone són 2 dies. Al final treballem amb massa mare, que és un ferment natural, i llavors aquesta massa mare tu el que has de fer és alimentar-la i donar-li una mica de més energia el dia que vols fer panetone, per entendre's, i això ja són quasi entre 6 i 9 hores. Després has de fer un primer amassat que deixes fermentar 12 hores més. Quan això ha fermentat, afegeixes... tots els gustos que li vols donar al panetone, ja sigui de fruita o sigui de xocolata, i ja fermenta 6 hores més, el cous, i llavors quan està cuit l'has de deixar penjat cap per avall, que això és molt important.
Que curiós.
I ha de refredar quasi tot un dia sencer. Llavors ens anem a un procés, ja et dic, de mínim de 2 dies.
Clar. Clar. I què creus que ha sigut el que ha tingut en compte el jurat? Com ha sigut el fet de donar-vos el premi i d'estar vosaltres allà presents i saber doncs, que havíeu guanyat? Us ho pensàveu, de fet, que guanyaríeu o no?
A veure, nosaltres sabíem que teníem un producte que estava molt bé i estàvem, o sigui, principalment estàvem molt contents perquè portàvem un producte que estàvem molt satisfets d'això. I abans aquí nosaltres ja havíem guanyat per nosaltres. Després, en el concurs has de tenir un puntet de sort i perquè hi ha productes de molta qualitat i proven molts productes. Bueno, creiem que destaca una mica la textura, ja et dic, utilitzem xocolates de primeríssima qualitat, doncs suposem que això també ajuda, però bueno, és això que et dic, intentar la textura aquesta que sigui supertendra.
Clar, clar, i ara que ve aquesta època de Nadal, doncs encara molt millor, no?, haver guanyat aquest premi i saber que el que es ven ara són els panetones, oi?
Sí, correcte. I va molt bé per la venda i també és veritat que ens ajuda a donar-nos visió, a vendre una mica de tot més i la veritat és que va molt bé aquest premi.
Mm. Ets amant dels panetones, tu, Adrià?
Sí, sí, home.
No podia ser d'una altra manera, no?
No, si no, malament. Si clar, no, malament. Clar.
Bueno, ja tens experiència, com dèiem abans, no?, com a guanyador de concurs de panetones, de xocolata, doncs crec que és un èxit assegurat, no?, ja des d'un principi crida l'atenció. Així que enhorabona per aquest premi, segur que és merescut, estem desitjant provar-lo ja, així que moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest premi, tant de bo, doncs molta gent el vulgui provar igual que nosaltres. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
I ara parlem de que els menors sense telèfon mòbil podran trucar a casa des de tots els equipaments municipals. Parlem d'això perquè els equipaments municipals de Barcelona posaran a disposició d'infants i adolescents que no tenen mòbil la possibilitat de poder trucar a casa en cas de necessitar-ho. La mesura vol dotar d'autonomia els menors i també ajudar a les famílies, no?, que han decidit endarrerir l'accés al mòbil a generar un marc de seguretat i de confiança. Aquesta trucada es podrà fer des de tots els equipaments del consistori, com ara, per exemple, centres cívics, biblioteques, casals de barri o equipaments esportius, entre d'altres. La Comissió de Drets Socials ha aprovat aquesta proposició d'Esquerra amb els vots favorables del PSC, Junts, Barcelona en Comú, el PP i els Republicans. I la mesura ja funciona amb èxit a Girona, on han tingut una bona acceptació, amb el pensament també d'ampliar-ho. En parlem sobre aquesta mesura amb el president de la FAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, amb el Jordi Carreras. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Clar, parlem d'aquesta mesura, no?, de això de els menors sense telèfon mòbil, però posant-los la facilitat, no, de que en el cas de necessitar-ho doncs puguin trucar a casa si és una urgència. Us sembla, des de la federació, us sembla una bona idea?
Home, sí, des de la federació considerem que és molt positiu aquest tipus d'iniciativa perquè efectivament hi ha moltes famílies que valoren endarrerir, diguem, el donar als seus fills i filles a aquest dispositiu perquè saben tot l'impacte que genera i creiem que iniciatives d'aquestes pues, efectivament creen aquest entorn més segur pels infants i joves i faciliten pues, aquesta comunicació d'altres maneres. No?
Clar, avui en dia tots els inputs, no, que ens arriben és com el fet de tenir la necessitat de que els menors tinguin mòbil, no? pel que pugui passar, no? Per si van sols, per si tenen una urgència. En aquest cas, doncs, això serviria d'ajuda, no? I també es posaria en marxa una campanya de difusió per tal de que s'informin, no, les famílies sobre el tema i també de que els menors siguin conscients, no, de que existeix aquesta iniciativa. Per exemple, senyals identificatius com adhesius, no, perquè els infants i adolescents puguin identificar aquest servei i tenir-lo present. Per tant, podria servir una mica, no, d'aquesta ajuda quan tot l'exterior ens recomana tot el contrari, no? I ens diu, doncs, que tinguin mòbil.
Sí, efectivament, home, com has assenyalat, és molt important que això arribi a coneixement de les famílies nois i noies perquè això pugui tenir un ús real, no? Sí que entenem que aquesta pressió que existeix, és veritat que inicialment quan els nois i noies passen d'escola a institut, doncs és un moment delicat on es valoren, moltes famílies valoren això, per, sobretot per tenir seguretat, no? I efectivament això aporta seguretat d'una manera alternativa i sense tots els diguem, inconvenients que això sabem que té per als infants i joves. Creiem que ja és una manera de començar també a donar un temps abans que tinguin aquest dispositiu per anar educant mentrestant amb una digitalització crítica, no? Mm-hmm. Perquè realment quan els arribin aquests dispositius estiguin més preparats els nois i noies per fer-ne un ús responsable i més sobirà, no?
Clar. T'anava a comentar, Jordi, des de la federació, com veieu el tema dels mòbils? Veieu que hi ha famílies que encara doncs, es poden aguantar una mica, donar-lo a certa edat, o veieu que es dona ràpidament i ja doncs, els menors comencen a utilitzar-lo des d'una edat bastant avançada?
Bueno, crec que fa un parell d'anys es va començar a obrir un debat una mica al respecte i aquesta, per tant, diguéssim, en les famílies hi ha un ventall molt ampli, no? Els que poden considerar que no hi ha tant de perill i les que s'alerten perquè efectivament, no? Com les evidències diuen, doncs té un impacte sobre la salut dels infants i joves, no? Llavors, el que sí creiem és que les mesures que el departament va implementar de limitar, prohibir, diguem, l'ús dels mòbils als centres educatius i iniciatives com aquesta, que és una alternativa, sí que ajuden a configurar un entorn on les famílies tinguin altres eines i puguin valorar millor el moment o la importància de donar als seus fills la pertinència, diguem, de donar-los o no el dispositiu en un moment o un altre, no? Però, evidentment, és una decisió que ha de valorar cada família.
Pot ser que cada cop s'estigui conscienciant més sobre el tema?
Efectivament. Hem d'entendre que és això, aquest debat social que s'ha anat produint, és precisament perquè ja han aparegut, no? Hi ha estudis, hi han aparegut evidències sobre que això té un impacte, que també sabem que és un element, diguéssim, que a vegades ve més a governar-nos que a ser governat i per tant, que s'ha d'afrontar d'una manera crítica i amb prou eines abans d'entomar-lo.
Tu que estàs en contacte, no?, amb pares, mares, familiars, fins i tot també amb els menors, a quina edat series partidari de recomanar ja que tinguin el seu propi telèfon mòbil?
Bé, jo crec que cada família ha de valorar-ho, però és important la maduresa del noi i la noia i que se li hagi pogut dotar, diguem, d'eines, no? També penso, i això potser és més personal, però crec que també estan sortint iniciatives perquè no passi com s'ha produït fins ara, és a dir, quan es donava un smartphone, doncs es donava com completament equipat, no?, amb totes les funcionalitats, sí. I per tant, li diem telèfon, però no és un telèfon pròpiament, no? Llavors, sí que potser existeix una alternativa que està bé, que és que d'alguna manera vagi sent un telèfon intel·ligent progressivament, no? I que primer potser sigui només un telèfon, després es puguin tingui aplicació, doncs, potser alguna fotografia, o que sigui tot més progressiu, sí. I no cal que de sobte se li doni tot un poder, no? Que al final no és tant un poder per l'infant, sinó més aviat al revés, no?
Exacte.
Per desfar-se'n cap al noi i la noia.
Exacte. Doncs, Jordi de Carrera, és president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per atendre'ns, per opinar, no?, sobre aquesta mesura d'aquests telèfons mòbils, doncs, en general, no?, de l'opinió de sí, telèfons mòbils, no telèfons mòbils als menors, i també sobre aquesta nova mesura, no?, de que els equipaments municipals puguin doncs, fer aquesta facilitat cap als infants i adolescents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de que aquesta propera setmana és el Dia de la Dona Emprenedora. Un dia per inspirar-nos, però també per reflexionar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara del Dia de la Dona Emprenedora, que és aquesta propera setmana, i, com no podia ser d'una altra manera, es fan actes per tal de reflexionar i també inspirar-nos entre totes. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la comunidad de mujeres Juno House impulsa por primera vez la iniciativa Founders Mindset, una jornada que reúne a líderes y directivos de diferentes sectores para reflexionar sobre cómo la mentalidad emprendedora puede acelerar la innovación. Es cierto que el emprendimiento femenino en Cataluña ha tenido desde hace un tiempo una evolución. El número de mujeres emprendedoras ha ido creciendo de forma sostenida, como por ejemplo en 2024, donde la emprendeduría femenina se situaba en un 7,5% frente al 6,9% que había en 2023, por debajo del 9,8% de los hombres, pero con una tendencia claramente al alza y mayor. Hablamos sobre el tema con Beatriz de Vicente, que es portavoz y CEO de Juno House. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Claro, hablamos de estas mujeres emprendedoras, ¿no?, de este emprendimiento femenino, teniendo en cuenta además, ¿no?, de que en Barcelona, por ejemplo, las mujeres representan ya el 42% de las nuevas iniciativas, con un incremento del 1,2% respecto al año anterior, mientras que los hombres han disminuido un poquito, ¿no?, un 7,6%.
Sí. Y aún así, te doy otro dato, que es que el 2% del Venture Capital en Europa se destina a mujeres, el 84% a hombres y el 14% a equipos mixtos. Mm. Con lo cual, aunque vamos mejorando, hay unas barreras claves que impiden que se consoliden ciertos proyectos o que se impulsen proyectos liderados también por mujeres.
Así es. Aún hay una desigualdad clara, ¿no? Las cifras mismas lo documentan. Pero sí que es cierto que vamos viendo una evolución. ¿Desde qué momento hemos podido comprobar que hay este pequeño cambio, aunque sea muy pequeño, ¿no?, en el tiempo con lo que tendría que ser hoy en día?
Mira, yo en realidad, dichas las cifras, nosotras desde Juno básicamente lo que hacemos es visibilizar referentes, porque como tú dices, hay un cambio, hay mujeres y hay mujeres haciendo cosas increíbles, igual que las hacen los hombres. Por eso en Juno, el Día de la Mujer Emprendedora, no vamos a hablar de mujeres y lo que haremos es visibilizarlas. De hecho, vamos a hablar de los retos que afrontan las empresas y de las respuestas que dan estas referentes a los retos que hay. Mm. Es un poco el cambio de chip y por eso hablamos bastante de la mentalidad emprendedora y no solo de las emprendedoras. Esta mentalidad emprendedora es el día a día de Juno. De hecho, cada día en Juno es el Día de la Mujer y el Día de la Mujer Emprendedora. Por eso utilizamos el eco de este Día Internacional para visibilizar esas mujeres que sí que lo están haciendo y que se vayan posicionando estos referentes que necesitamos para que estas cifras cambien y se vayan consolidando. Y como dices, vamos bien, pero hay trabajo que hacer.
Claro. De hecho, Beatriz, tú eres CEO, ¿no? Y actualmente en España solo el 19,3% de las CEO en España son mujeres. Formas parte ya de este porcentaje.
Exacto, exacto. Yo creo que a la que tengamos la oportunidad, o las buscamos las mujeres, o cuando tengamos la oportunidad tenemos que aprovechar también para visibilizarnos y abrir camino para todas las que vienen.
Así es. ¿Cómo es esta iniciativa que lleváis a cabo? Es ya la segunda edición. ¿Y qué es lo que hacéis?
Mira, de hecho es la segunda edición, pero como decías, es la primera como tal, en el sentido que hablamos de la mentalidad emprendedora. Lo que hacemos es poner el foco en esta actitud que hace que las cosas pasen. Es el reflejo de la comunidad Juno. Y por eso el Día de la Mujer Emprendedora nos vamos a esta mentalidad y empezaremos. Es una sesión de unas 6 horas, non-stop, en la que tendremos cerca de, creo que son 6 paneles y cerca de 19 referentes. Hay mujeres y también hay hombres. Y tocaremos temas muy transversales con una triple visión. ¿Cuál es la situación actual? Algo muy práctico que nos ayudará a compartir conocimiento. ¿Cuáles son las tendencias de futuro? Al final son temas muy verticales que nos ayudarán a entender, muy transversales, perdona, que nos ayudarán a entender el presente y el futuro y cómo esta mentalidad emprendedora, el ver estos referentes y el animarnos a hacer que las cosas pasen.
Porque ¿cuál crees que es la manera correcta para que este porcentaje aumente en estos próximos años?
Manera correcta es difícil porque se trata de impulsar muchas iniciativas y visibilizar y normalizar el talento. De hecho, a nosotros nos gusta poco hablar de género, nos gusta poner por delante las cifras y luego nos describimos, Juno, como una comunidad de acción. Buscamos que se generen esas oportunidades reales que hay en estos espacios de intercambio, de visibilización de referentes y que se hable de talento y no solo de género para que estas cifras cambien. Uh-huh. Pero es verdad que hay un apoyo 360. Las mujeres mismas tenemos que dar ese paso al frente y necesitamos que culturalmente vayamos avanzando, con lo cual todas las iniciativas que pongan en valor y visibilicen lo que se está haciendo ayudará a que se cambien.
Claro, en este caso, ¿cuáles serían los retos? Por ejemplo, ¿cuáles son las barreras con las que nos encontramos en ese aspecto?
Mira, en el primero es la parte económica, que es lo que estábamos diciendo. Es verdad que también, y se habla mucho del síndrome de la impostora, existe también el síndrome del impostor. En el caso de las mujeres, tenemos esta complejidad o estas dificultades extras que a veces nos ponemos nosotras mismas y que también vienen por el entorno. Las barreras propias y las barreras externas. La cifra económica que decíamos es una de las principales, porque al final necesitas esa financiación. Hay también todo, o sea, en cualquier sector. Nosotros en esta sesión hablaremos también de liderazgo, hablaremos de tecnología, hablaremos de sostenibilidad, hablaremos de networking, desde qué es hacer networking y cómo se cura el networking, y lo haremos con expertos. Pero hay cifras como la adopción de la inteligencia artificial por las mujeres que sigue estando muy baja, la participación es un 22%, las cifras con la participación en el mundo en las disciplinas STEM de las mujeres que es de un 18%, o sea, hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar, por eso el actuar como plataformas de acción para nosotros es la respuesta.
Y sobre todo animar a esas mujeres, ¿no?, que quieran formar parte de esta evolución y optar a cargos, ¿no?, como los que hoy en día tienen los hombres, ¿no?, en ese porcentaje que comentabas, ¿no?, que es aún mucho más alto en los hombres. Sí. También imagino que fomentar ese apoyo y también la motivación necesaria, ¿no?, para que luchen por ello, ¿no?
Sí, fíjate que nosotros hablamos de igualdad de oportunidades. De hecho, nosotros siempre describimos Juno desde, ostras, es una comunidad impulsada por mujeres, pero está abierta al mundo. Si queremos promover la igualdad de oportunidades, lo tenemos que hacer en colaboración. Es importante, en este evento habrá mujeres y habrá hombres, obviamente.
Claro.
Es importante asegurar la igualdad de oportunidades como una herramienta que favorece la competitividad empresarial. Y eso nos favorece a todos. Impulsa la innovación, impulsa el progreso, impulsa la transformación. Con lo cual, hagámoslo con esta doble visión. Nosotras tenemos que dar ese paso y necesitamos que el entorno también facilite y normalice ese paso.
Así es. Pues Beatriz de Vicente, portavoz y CEO de Juno House, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias.
Y también por ayudar a que esta evolución siga en marcha. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta ahora.
Avui, entre altres coses, parlem de la dislèxia, un trastorn específic de l'aprenentatge d'origen neurobiològic caracteritzat per dificultats en el reconeixement precís i fluid de les paraules, així com en la decodificació i l'ortografia. Aquest trastorn afecta principalment la lectura, l'escriptura i l'ortografia, tot i que no està relacionat amb problemes d'intel·ligència o de visió i pot persistir al llarg de la vida. En termes senzills, les persones amb dislèxia processen el llenguatge de manera diferent, cosa que genera lentitud en la lectura i errors freqüents en l'escriptura, com confusions entre lletres similars. A Catalunya s'estima que aquest trastorn impacta en una de cada 10 persones, al voltant del 10% de la població. Aplicant aquesta prevalença a l'àmbit educatiu, una xifra alarmant indica que uns 170.000 alumnes catalans pateixen diàriament a les aules a causa de dificultats d'aprenentatge com la dislèxia, cosa que representa doncs, un gran repte pel sistema. A més, a nivell nacional, el nombre d'estudiants diagnosticats amb dislèxia ha augmentat un 16% en l'últim any, una tendència que també s'observa a Catalunya, però no obstant això, molts casos romanen encara sense diagnosticar, ja que es calcula que fins al 15% de la població podria veure's afectada per trastorns de decodificació relacionats. Per fer front a la dislèxia no existeix avui en dia una cura, però la intervenció precoç és clau per mitigar els seus efectes i millorar el rendiment acadèmic i personal. En parlem avui sobre el tema amb la Neus Buissan, que és dislèxica i a més té dos fills que també ho són. Ja són adults, però anys enrere ho ha patit i ho han patit molt a l'escola. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem avui de la dislèxia, no? Aquest trastorn de l'aprenentatge, que imagino que no suposa, no?, un gran problema invalidant, no?, però que sí que té les seves conseqüències en el dia a dia, oi?
Evidentment. En el dia a dia, sobretot amb els nens i nenes a l'escola, perquè sovint el diagnòstic es fa més tard del que caldria.
Clar.
I per tant, aquestes criatures i les seves famílies patim cada dia perquè els nens i nenes, doncs potser alguns arriben a casa plorant o ens diuen que no volen anar a l'escola. I si les famílies no sabem què li passa a la criatura i l'escola tampoc hi posa les eines, és un camí molt difícil.
En el teu cos, Neus, suposo que amb els teus fills ho hauràs tingut bastant fàcil, no?, a l'hora d'identificar-ho, perquè tu mateixa ho tens. Amb quants anys t'ho van diagnosticar?
No, a veure, aquest no és gens així, perquè jo no havia posat mai nom en el que m'hi em passava.
Ah, d'acord.
Fins que van fer el diagnòstic de la meva filla.
Ah, d'acord, o sigui, va ser per ells, no?, que et vas adonar que tu també ho tenies.
Clar, i llavors sí que em vaig fer el diagnòstic, però clar, la meva filla tenia 12 anys i portava des dels 6, en primer de primària, passant-ho molt malament. Vam patir molt a casa meva amb la dislèxia, perquè la meva filla és una dislèctica severa, que en aquest moment ja és una noia adulta i és informàtica i és una professional absolutament competent, perquè la dislèxia no té res a veure amb la capacitat,
el
que entenem, amb el coeficient intel·lectual, amb la intel·ligència, tal com l'entenem, de les persones. Per tant, a casa meva vam passar-ho molt malament amb la nena i vam plorar molt i la nena va plorar molt.
Com va ser el procés i per fi identificar quin era el problema?
Doncs mira, ja et dic que la meva filla és adulta. En aquell moment, estic parlant dels anys 90, de dislexia se'n parlava molt poc i hi havia una corrent molt persistent de que els problemes que presentaven aquests nens en fracàs escolar era una qüestió emocional. Per tant, ens va costar molt en aquell moment. A Barcelona només, i a Barcelona i crec que a la resta d'Espanya, hi havia un centre que parlava de dislèxia i que tractava la dislèxia. Aquest era el centre, encara existeix, de la Montserrat Estilés. I ens vam trobar tot un seguit de famílies i finalment vam poder posar nom al que li passava a la nena. Una altra cosa era que l'escola apliqués criteris. En aquell moment no hi havia cap normativa que protegís aquests nens a nivell escolar. i per tant era, queien en aquest mal anomenat fracàs escolar, amb tots els efectes emocionals de depressió, fins i tot la meva filla va caure en una depressió ben petita per aquest fracàs, perquè aquestes criatures solen ser, normalment en el cas de la meva filla i el meu fill, són intel·ligents, no són nens que passin, i per tant s'adonen molt bé del que els hi passa. I això crea una situació emocional molt difícil.
I quines eren les principals dificultats que trobava a l'escola? Va haver-hi alguna senyal d'alarma que us digués aquí hem d'actuar sí o sí?
Oh, clar, sempre, perquè aquests nens els costa molt aprendre a llegir i per tant es van retrasant amb l'accés a la lectura, i no hi havia manera, i l'escola et diu fes llegir la nena a casa, i resulta que això no s'ha de fer, perquè la nena plorava per llegir, no podia fer el que se li exigia tots plegats. Com afecta, doncs, quins símptomes hi ha? Doncs la dificultat en l'utilització de la lectura i l'escriptura al mateix nivell que ho fan els altres nens, de la capacitat d'escriure. És molt difícil no aprendre a llegir a l'escola a primer, a segon, a tercer, m'entén? I és el que als nens i nenes se'ls demana, o se'ls exigeix gairebé, no? Per tant, la sintomatologia és la dificultat amb l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
Clar.
Que és la base fonamental del que et demana l'escola.
T'anava a comentar, Neus, imagino que ja el diagnòstic, no?, la paraula dislèxia, un cop ja la veu rebre i la veu escoltar, no?, per part d'un metge, imagino que va ser ja un tranquil·litzant, no?, per posar nom a què és el que tenia la teva filla, i gràcies a això ja es va començar a posar remei, no?, i les ajudes necessàries.
Bé, per nosaltres i per la nena va suposar un descans, evidentment.
Clar.
Ara ja sé què passa. Ara vaig a veure què haig de fer. No? El que passa que en aquell moment l'escola no tenia molt integrat el que s'havia de fer amb els nens dislèctics. Per tant, vam seguir patint molt de temps. Vam patint molt de temps. Perquè una cosa és... I la nena va seguir un procés de reeducació, que en diuen, o sigui, de tractament per aconseguir una lectura més fluïda i més adequada, també amb el nen, que es porten 6 anys, ens va passar el mateix, però ja sabíem de què anava.
Ja vam
identificat.
Ja era diferent.
Sí, però l'escola en aquell moment, l'escola era molt reàcia a acceptar aquestes situacions. Afortunadament, en aquests 30 anys hem evolucionat i ara tothom sap, quan parla de dislèxia, de què parla, la qual cosa no vol dir que seguim tenint dificultats a les escoles per aplicar les adequacions que estan reconegudes en la normativa.
Exacte. Deies, Neus, que arran del diagnòstic de la teva filla vas saber que tu també eres dislèxica. Això, com va ser? Com et vas adonar? I com havies viscut també fins a aquell moment, no? Normalitzant, imagino, coses que per fi tenen un nom, també.
Sí, mira, no ho normalitzes mai, perquè no entens. Vull dir, des de la infantesa fins a l'adolescència, no entens què et passa, perquè tu pots fer les coses, però per dir-ho d'alguna manera, una cosa és escriure bé i l'altra és ortografiar bé, no? Jo vaig estudiar perquè vaig voler estudiar i sempre em trobava amb les mateixes dificultats. Posar nom al que em passava va suposar per mi deixar de pensar que tenia una part de dona tonta. Però per què? Perquè no podia fer el que podien fer l'altra gent. De totes maneres, manera, pensa que jo soc llicenciada en Filosofia i Lletres, uh-huh. i després, posteriorment, em vaig fer logopeda, també. Per tant, en tinc dues de carreres.
Clar, imagina't, sí. no?, el que dèiem abans, de que la intel·ligència no és, és un signe, no?, de ser dislèxic, no?, que no té res a veure una cosa amb l'altra.
En absolut, en absolut. El que ens trobem els dislèxics, o els que ens... Bueno, suposo que ara també, però a les meves èpoques acadèmiques, què ens trobem? Que hem de fer molt bé l'examen, per dir-ho d'alguna manera, perquè el professor es posa en contradicció, de dir, aquesta persona ha estudiat molt, aquesta persona sap explicar bé el que li passa, però té faltes d'ortografia. Això a l'institut doncs, ens treu un punt, ara actualment també hi ha la selectivitat, quan és una cosa que nosaltres no podem evitar. Uh-huh. No, hi ha manera d'evitar-ho.
Exacte.
Jo soc adulta, no he fet altra cosa que llegir i escriure durant tota la meva vida, perquè he sigut funcionària del Departament d'Ensenyament, precisament, i m'he tingut de buscar les estratègies, no? Però no, el sistema ens segueix penalitzant per allò que nosaltres no podem evitar. Mm. És com si amb un miop li fessin treure les ulleres en el moment de fer l'examen, no?
Totalment.
De la classe. Clar, o una persona amb una dificultat visual, doncs que li impedissin, no?, utilitzar les eines per la seva dificultat visual. O una persona que té un problema amb una cama, doncs li fessin córrer o fer metres lliures com els seus companys.
No? Exacte. Sí que és cert que encara falten, no?, aquestes ajudes, aquesta visibilitat i aquesta empatia, sobretot, no?
Exacte. Falta la normalització.
Exacte.
Vull dir, és normal actualment doncs, veure una persona amb ulleres o veure una persona amb cadira de rodes perquè ha tingut un accident. Això, la inclusivitat, de veritat, és entendre's. No vol dir que nosaltres no vulguem millorar o que se'ns demani que millorem, però fins allà on podem. Actualment, jo tinc diversos llibres publicats, et dic que el corrector de la tecnologia a mi m'ha salvat la vida.
Mm-hmm. Yeah.
Com a adulta dislèctica, jo puc escriure perquè m'expresso bé i puc presentar el treball polit i ben corregit perquè tinc tecnologia, perquè tinc el corrector i els correctors que faig servir. I si no, quan haig de presentar, quan haig de publicar alguna cosa, l'editorial o la revista, l'editora de la revista, hi ha una persona que fa molt bé allò que jo no faig cap bé. Mai surt un article meu que no hagi passat pel corrector de l'editorial, no?
Clar.
Per tant, jo actualment no en tinc cap de problema. Tinc un problema quan haig d'omplir un imprès a mà amb alguna circumstància administrativa. Mm. Allí sempre tinc problemes de dubtar de si instància ha escrit d'una manera o d'una altra, no?
T'anava a comentar, Neus, quins consells donaries ara a les famílies que acaben de saber que els seus fills tenen dislèxia? Perquè parlaves dels anys 90, ara, per sort, ja es coneix una mica més, no? I s'ha donat ja...
S'ha avançat
i s'ha donat a conèixer. Però tot i així, amb les dificultats que saps que es passen dia a dia, quines són les recomanacions o els consells que donaries a les famílies que actualment ho estan patint?
Mira, en primer lloc, la informació és el poder per entendre el que els passa als nostres fills, perquè el primer que necessitem és entendre què els passa als nostres fills, perquè les famílies no tenim per què saber de psicologia, de logopèdia, de com s'adquireix la lectura. Per tant, informació. Informació i contacte amb l'escola, perquè tots anem pel mateix camí. On poden trobar aquest suport? Doncs amb les associacions d'afectats, com l'Associació Catalana de Dislèxia, a la qual jo pertany, i que ens dediquem doncs, a informar, a assessorar, a acompanyar les famílies i entendre. El que necessitem és entendre. Entendre i que ens entenguin. Uh-huh. Que entendre nosaltres què els hi passa als nostres fills per no... perquè després lamentem molt quan hem obligat els nostres fills a fer una cosa que no podien fer. Clar. I ha acabat la criatura plorant i la mare plorant. Lamentem molt aquesta exigència improcedent que l'hem aplicat perquè ens ho han dit que hauríem de fer així. Uh-huh. I hem fet cas a les escoles, als psicòlegs, a qui sigui que ens ho diu.
Exacte.
I per tant, però després tenim... Jo encara lamento molt alguns episodis que jo vaig passar amb la meva filla, que ja no vaig passar amb el meu fill, perquè tenia la informació.
Ja ho sabies, exacte. I tant. Sí. Doncs, Neus Buissant, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història, també la de la teva filla i la del teu fill, i tant de bo doncs, aquestes altres famílies, no?, que avui en dia s'estan adonant de que tenen algun fill o filla que pateixen dislèxia, doncs no hagin de passar pel tot el que heu passat. Tot i així, moltes gràcies i també enhorabona, no?, per la feina de cada dia, no?, en la lluita contra la dislèxia. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
La Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència i el Comitè de Promoció de la Salut de l'Associació Espanyola de Pediatria han emès una alerta després de detectar en consulta un increment de casos de nens i adolescents que presenten símptomes preocupants relacionats amb l'ús de la plataforma de videojocs Roblox, en concret per la seva funció de xat i les interaccions que generen a través seu. Roblox és una plataforma de videojocs online molt popular entre menors i que permet als usuaris desenvolupar els seus propis jocs. Inclou una funció de xat, com dèiem, que permet la comunicació entre jugadors, i encara que es desconeix si tots els riscos identificats es produeixen dins del mateix entorn oficial de Roblox o en entorns externs que simulen el disseny, els patrons de conducta observats justifiquen la preocupació de l'ús d'aquesta plataforma. L'alerta assenyala que les consultes pediàtriques estan arribant menors amb símptomes compatibles amb una exposició nociva a l'entorn digital. Parlem d'autolesions, d'ansietat, d'alteracions del son, de canvis d'humor bruscos o de retraïment social. Doncs bé, ara la Fiscalia de Lleida està analitzant un possible delicte de corrupció de menors a través d'aquesta plataforma. Contingut sexual i molta violència també al seu darrere. En parlem sobre el tema amb en Josep Albors, que és director d'investigació i conscienciació d'ESET i expert en ciberseguretat. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant dels perills, potser, d'aquest videojoc, no?, de Roblox. Són molts els nens que l'utilitzen i ara s'ha vist, no?, aquest possible delicte de corrupció de menors a través de la plataforma.
Més que els perills de la pròpia plataforma, estem parlant de delinqüents, perquè al final és això que estem parlant, que estan gastant la plataforma per a tractar de captar menors i tractar de furtar-los informació, diguem, personal, que moltes vegades inclou, per exemple, fotografies que són considerades també com a pornografia infantil. Per què? Perquè al final saben que en aquestes plataformes es manegen molt de menor i aquest tipus de delinqüents saben on acudir per aconseguir les seues víctimes.
Com funcionava tot plegat? Quin era el modus operandi d'aquestes persones, no? Com entraven dins del joc i enganyaven aquests menors?
Bé, el primer que fan aquestes persones és enganyar-los, fer-se passar per altres menors. Moltes vegades es fan passar per diguem, usuaris d'una edat tempranera, usuaris que pues, no solen passar dels 12, 14, 15 anys, i el que fan és guanyar-se la seva confiança. Com se la guanyen? Se la guanyen a través de xicotets ítems que regalen dins del joc, o inclús, en alguns casos, hem vist com han arribat a gastar ferramentes malicioses, que són hacks, que permetixen a l'usuari fer trampes dins d'esta plataforma i aconseguir avantatges davant d'altres usuaris. Què passa? una volta es guanyen la confiança amb aquestes, diguem-ne, ofrenes o directament parlant amb ells, el que fan és demanar algun tipus d'informació personal, que pot ser contingut fotogràfic, un vídeo, etc. Hem de recordar que el problema no és tant la plataforma, encara que podem parlar de mesures que es poden implementar i que ja han començat a implementar-se, sinó dels usuaris que estan gastant-la com a un canal, una via per accedir als menors i a partir d'ahir tratar de guanyar-se la seva confiança, furtar-los informació que pot ser considerada com a privada o personal i a partir d'ahir extorsionar-los en amenaçar i en difundir aquesta informació si no se'ls proporciona més material de contingut pornogràfic.
Mm-hmm. Quina por tot plegat, no? Com s'ha donat amb això? Com s'ha descobert aquesta trama darrere de Roblox?
Bé, han hagut certes persones, concretament s'ha destapat tot perquè un youtuber conegut al món anglosaxó va fer una investigació, es va fer passar per un menor i va veure com començava a rebre aquest tipus de proposicions d'amistat, que volia guanyar-se la seva confiança per aconseguir aquest material sensible, i aquesta persona és la que ho va destapar, encara que ja n'hi havia sospites de fer a temps, per el que hem comentat abans. Al final és una plataforma que està poblada principalment per menors d'edat i, òbviament, és molt atractiva per a aquests pedòfils i criminals que volen abusar d'aquests usuaris.
Al final, la conducta observada, no?, justifica la preocupació de l'ús de plataformes, ja aquesta, no?, com també d'altres. Tot passava a través del xat. Ara, què és el que passa amb la plataforma? Continua activa? Continuen els menors estan allà presents dins de la plataforma? O com ha quedat?
Sí, Roblox és la mateixa una de les plataformes predilectes dels menors de tot el món. Hem de recordar que és una plataforma que permetís a molts usuaris generar el seu propi contingut en forma de minijocs, o inclús es pot crear una espècie de món virtual i al final per si no és dolenta. El que passa és que hi ha gent que aprofita que pot comunicar-se amb aquests menors per tratar de extorsionar-los, portar la informació sensible, inclús acabar en casos de difusió d'imatges compromeses. Mm. Ahí el tema és que, davant de tot el derull que s'ha provocat, la plataforma sí que ha dit que va començar a ficar noves restriccions, nous controls, perquè, òbviament, no li interessa aquest tipus de publicitat, clar, i, en principi, s'ha millorat aquest control. Fins a quin punt? És difícil de...
Clar, no se sap. Clar, ara, recomanacions cap a les famílies, unes quantes, no? Perquè, clar, imaginem que tens el teu fill o filla dins d'aquesta plataforma, no? I com saps, no? Com t'assegures de que el teu fill no estigui corrent un perill d'aquest estil, no? I que no estigui extorsionat d'aquesta manera.
Doncs el primer consell que puc donar és que els pares, mares i tutors s'involucren en el que fa els seus fills, perquè per desgràcia el que estem veient és que molts tutors releguen l'ús que fan els menors, els seus tablets, mòbils, ordenadors i consoles, que poden gastar aquesta plataforma o qualsevol altra que està pensada d'una forma lúdica, que normalment en la majoria de les ocasions és algo beneficiós, però que s'ha de vigilar de que no hi hagi un ús indegut o que es contacti amb certes persones que poden causar algun tipus de mal als nostres fills. Però, clar, per la part del pare o la mare, s'ha d'involucrar, s'ha de saber què s'està fent, a què està jugant, en qui està parlant, i això només es pot saber generar una confiança en el menor, sabent a què està jugant, en qui sol parlar, què és el que es fa, no només deixar-los ahir front a la pantalla i dir, bueno, ja a mi no em molesta durant una estona i ja que faig el que vull. Després venen els problemes per culpa de que no s'hem preocupat de saber com funcionen aquestes plataformes i que el menor no confia en nosaltres per a comentar qualsevol incidència o dubte perquè pensa que nosaltres estem en altre nivell, totalment obsolets en el que respecta a l'ús d'aquestes plataformes. Entonces, primer, no s'ha de criminalitzar plataformes com Roblox, encara que hi ha coses que s'han de millorar, i segon, s'ha de posar el focus en la participació activa dels pares, mares i tutors en l'ús que fan d'aquestes plataformes i dels videojocs en general, els seus fills, perquè llavors sabrem quins són els problemes que existeixen i sobretot podrem generar aquesta confiança que faci que el menor acudisca a nosaltres si té algun problema.
Exacte. De fet, l'alerta assenyala, no, que a les consultes pediàtriques estan arribant menors amb símptomes compatibles amb una exposició nociva, no? Aquest entorn digital, autolesions, ansietat, alteracions del son, canvis d'humor bruscos o retraïment social. Per tant, també alerta, no? si algun d'aquests menors doncs, pateix algun d'aquests símptomes, no? que serien una pista, no? que ens podria avisar de que alguna cosa està anant malament.
És correcte, i això passa perquè per als menors i per a molta gent, adults també.
I tant.
Perquè hem de recordar que la majoria d'usuaris de videojocs actualment són gent adulta, també pot passar aquest tipus d'incidències. Per això que aquests menors són més vulnerables, no tenen encara desenvolupat la capacitat de reconèixer moltes vegades aquest tipus d'interaccions, si poden ser dolentes, i un adult pot tractar de veure o per experiències passades detectar que algú està intentant abusar de la seva posició. Llavors, en última instància, també una cosa, una recomanació, simplement dir que existeixen els controls parentals, que no són la panacea, però ajuden a controlar, revisar tant el temps d'ús com, per exemple, també connexions a pàgines que igual no són adequades per al menor, per al seu contingut i per la seva edat, i això ajuda també a generar un diàleg entre el menor i els seus pares, mares o tutors per a veure quin problema té i detectar aquest tipus de problemàtiques que tu mateixa has nomenat.
Doncs, Josep Albors, director d'Investigació i Conscienciació de ESET, expert també en ciberseguretat, és importantíssim, no, tot el que ens has explicat, i no caure en aquests riscos tan forts, com podem dir, no, de videojocs, no, i que afecten a aquests menors. Molta alerta amb Roblox i també amb totes les altres plataformes, i sobretot aquesta consciència i aquesta precaució amb el que fan els nostres fills a les pantalles. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si parlàvem dels panetones fa una estona, parlem ara també dels canelons. Potser ho hauríem d'haver fet al revés, primer els canelons i després els panetones. Però els canelons, almenys un dia al Nadal, cauen sempre. I fa uns anys s'acostumaven a cuinar, s'acostumaven a fer la massa, a omplir-los de carn, a fer la beixamel, però ara es compren fets. I això, doncs, malauradament passa amb tot. Un curs, el que us explicaré ara, serveix per això, per aprendre a fer els canelons des d'un inici.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante.
Sigue creciendo la lista.
Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Llevo tres loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Segurament, molts us recordareu, es cuinava molt més al Nadal. Les famílies feien la massa dels canelons, es posaven a fer la beixamel, però ara la majoria el que fem és comprar-los fets. Doncs precisament d'aquesta tradició que s'ha anat perdent, volem parlar avui perquè hi ha un curs aquí a Catalunya on aprenen a fer aquests canelons. si us serveix d'inspiració, doncs, i si teniu també una mica de temps, sincerament, doncs podreu tornar a fer-los i recordar aquells temps passats. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana. I ara parlem d'un dels menjars típics de Nadal. Jo, per exemple, sempre recordo, no?, quan la meva mare m'explica que la seva àvia fa molts anys, doncs, era la que cuinava els canelons i feia ella tota la massa, els feia i els cuinava al 100%. Ara, doncs, no és així. Ara ho comprem tot fet. Si no és fet del tot, que només s'ha de calentar una miqueta, ho comprem almenys que ja estan cuinats. Són tradicions que s'han perdut amb el pas dels anys. Abans es cuinava, ara es demana més el menjar precalentat o fet. I precisament d'això en parlarem avui, sobretot tenint en compte el tema dels dinars de Nadal i en aquest cas dels canelons. En parlem perquè l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà ha organitzat un curs per aprendre a cuinar canelons i croquetes mantenint l'essència tradicional d'aquests plats, com dèiem, d'anys enrere. Els carnissers apunten que cada vegada més clients els demanen aquests plats elaborats per no haver de cuinar a casa. I, sincerament, a totes les cases està passant això. En parlem avui sobre el tema perquè ens expliqui una mica com és aquest curs i si s'està intentant recuperar aquesta antiga tradició amb el Sergi, que és el director de l'escola. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, això que explico és cert, no? Abans es treballava tot molt més, potser també perquè tenien més temps, no? Però ara, en canvi, la majoria el que fem és comprar el menjar fet.
Sí, exacte. Sí, aquesta és una tendència molt evident els últims anys. I bé, i una mica, doncs, com dius, el curs que nosaltres vam organitzar, amb la col·laboració, el vam fer amb la col·laboració del gremi de carnissers i xarcuters artesans d'aquí de les comarques gironines, i era, doncs, per parlar sobre els canelons, que és un plat que tothom coneix, un plat molt tradicional, que no hi ha una única recepta tancada, sinó que tothom té la seva manera de fer-los, però aquest curs el que els hi permetia era, doncs, veure noves opcions, noves possibilitats dintre, doncs, d'innovar, doncs, dintre del que és un producte tradicional.
Uh-huh. I com és aquest curs? En què consisteix, bàsicament?
Bé, aquest curs hem tingut tindrem com a ponent el Quim Caselles, que és el xef del restaurant Casa Mar, i que ell, doncs, explicarà diferents tècniques culinàries, diferents receptes, diferents doncs, ingredients que es poden utilitzar per aquest producte tan tradicional que són els canelons, doncs, donar-los aquest punt, a vegades, de modernitat o de diferenciació o d'adaptació a les noves tendències del consum.
Tot això per no perdre el que és l'essència dels canelons, no?
Sí, i tant. L'essència es manté la mateixa i es manté els ingredients de qualitat, els ingredients de la carnisseria, de la xarcuteria, per fer aquests canelons. Això no es perd. Però llavors tenim, per exemple, es parlarà de canelons, doncs, aptes per vegans, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. Per fer una massa que sigui apta per a persones... Ai, perdó, per celíacs, per persones celíaques, no vegans, ho he dit malament, per persones celíaques. O es miraran... inclús la intenció és que aquest curs sigui una mica... un punt de trobada de les diferents maneres de treballar els canelons que tenen, doncs, diferents carnissers, diferents artesans, i que no només sigui un professor donant unes receptes, sinó que sigui un punt de trobada i d'intercanvi de punts de vista i de coneixement al voltant d'aquest producte que tots coneixem.
I vosaltres, des de l'escola, Sergi, quines diríeu que són les claus per poder elaborar un bon canaló? Quines serien les claus a l'hora de si ens posem a cuinar un d'aquests plats tan típics? Primer els canelons i després les croquetes, també, que també tenen un protagonisme força important,
sí,
aquests dies de la taula.
Sí, també en parlem en el curs. Home, sens dubte, hem de parlar aquí del producte i de la matèria primera. I un altre ingredient que a vegades és el que ens falta, que tu n'has parlat, que és el temps, eh?
Clar.
Que hem de dedicar a fer això. Sobretot treballar en productes bons, en matèria primera bona, amb això ja hi tenim molta part guanyada. I llavors, si nosaltres dediquem aquest temps perquè els processos doncs siguin els que han de ser, amb el temps que han de ser, i tractem amb respecte aquesta matèria primera que tenim bona, el més probable és que tinguem un bon producte. Si a més, en un curs com el que fem avui ens expliquen com treballar aquests aliments, doncs quasi que no et pot sortir malament.
Encara molt millor. Quants alumnes poden assistir al curs?
Nosaltres, aquest curs, tenim 20 places. Tot i que han tingut una demanda molt superior, el que passa és que per limitacions d'espai físic i per poder treballar bé en una cuina, amb persones, no es poden posar més persones, perquè llavors no aniria en detriment de la qualitat del curs.
Clar, i suposo que després ho celebreu una mica, no?, provant els canelons i sí, les croquetes, no?
Exacte. Sí, amb les croquetes que abans no tenia parlat, no? Les croquetes també es parla, doncs, de diferents varietats, de que es poden fer croquetes, diferents tipus de l'arrebossat, de l'empanat, eh? Llavors es tracta de tot això que s'ha posat en comú, de gustar-ho i notar, no?, veure aquestes millores o aquestes diferències respecte al que cadascú fa a casa seva, i a veure de tot això què pot aplicar ell a la seva recepta de canelons per millorar-los i per oferir un producte atractiu pels clients.
Us agradaria i creieu que aquest curs pot servir per recuperar aquestes tradicions que abans comentàvem?
Tant de bo, no? Tant de bo. I també, doncs, aquest curs també té molt a veure amb el que has comentat abans, no? Que quan les persones van a la carnisseria, a la xarcuteria, cada vegada demanden més aquests productes ja fets, oi? Uh-huh. Llavors... Sí. Nosaltres, aquesta figura del carnisser, que no només, no, ven la carn, sinó que ven productes com aquests canelons, i que ha d'assegurar que estan ben fets, que estan ben cuinats, que, no? I per això la presència d'un cuiner en aquest curs creiem que ens dona aquest, no, aquest plus, doncs,
aquesta seguretat.
Aquesta seguretat amb els carnissers i xarcuters.
Exacte. Doncs, Sergi, director de l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà, t'agraïm molt que hagis avui entrat amb nosaltres per parlar-nos sobre aquestes tradicions, sobre aquests plats que ja tantes ganes tenim de menjar-nos aquest Nadal, i a veure si algú de nosaltres s'anima i comença a cuinar-los, encara que sigui dos dies o un dia abans, a veure si almenys pot fer alguna cosa.
Molt bé.
Gràcies, perfecte. Que vagi molt bé i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El Muro de Berlín ha llegado a Barcelona con la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Una gran muestra producida por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín, que abre sus puertas este mes de noviembre en el Espai Inmersa. Hablamos sobre el tema para que nos cuente todos los secretos de esta exposición con Luis Ferreiro, que es director de Musealia y productor junto a la Fundación Muro de Berlín de la exposición. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Claro, hablamos de esta exposición, ¿no?, del Muro de Berlín, que llega a Barcelona, una ocasión perfecta, ¿no?, para conocer su historia.
Pues es una oportunidad única, de hecho, porque la exposición después va a continuar su gira en Estados Unidos, y por lo tanto esta es la última parada en Europa y la posibilidad de ver más de 200 objetos originales que nos narran la historia del Muro de Berlín, del propio muro. Tenemos desde fragmentos más de 10-15 metros del muro en sí, como objetos que nos narran la historia de aquellas personas que intentaron pasarlo, ya fuera saltando por encima de él, a través de él o incluso pues por túneles, ¿no? Pequeños objetos que nos narran un poco lo que suponía para la ciudadanía de Berlín y de hecho de todo el mundo vivir en un mundo dividido. Y eso es lo que hace la exposición, bajar, digamos, a la tierra, una historia que es compleja y que nos habla de democracia, de libertad, de derechos humanos, de refugiados, de bueno, pues de ideología, y al final nos puede quizás ayudar a comprender, desde luego, una parte de nuestro pasado y a analizar más críticamente nuestro propio presente.
Hay más de 200 objetos originales, ¿no?
Sí, la verdad es que al final lo que hacen los objetos, que como decía antes, tenemos objetos que son grandes y pesados, los trozos del muro, cada una de estas piezas son más de 3 metros con 60 centímetros de largo, 2.500 kilos, 2,5 toneladas cada uno, y realmente impresiona el verlos juntos dentro de una narrativa que los contrarresta con otros objetos que son, pues, desde los anillos, las cartas, trozos de madera de túneles que se utilizaron en la construcción de túneles para intentar pasar desde el este hasta el oeste, y también objetos que nos narran un poco del contexto internacional. Al final, la narrativa de la exposición se hace desde una perspectiva de la Guerra Fría, es decir, no sería posible la existencia del muro si no existiera esta confrontación entre dos visiones completamente, radicalmente opuestas de cómo debería de ser la vida en sociedad, ¿no? Entre la democracia y el capitalismo y una versión autoritaria, en este caso del comunismo aplicado por la Unión Soviética y sus países satélites. Entonces, estas dos visiones radicales es lo que permiten la existencia del muro, y eso es lo que explicamos en la exposición a través de los objetos que nos narran realmente lo que suponía para la ciudadanía, ¿no? Desde, como te decía, desde los objetos de aquellas personas que intentaban alcanzar la libertad, o objetos que nos hablan de opresión o represión en la República Democrática Alemana, a objetos que nos hablan de la amenaza nuclear. Toda la historia del muro tampoco sería posible, ni de la Guerra Fría, no sería posible comprenderla sin la existencia de la amenaza del uso de armas nucleares, que es una especie de pegamento invisible que hace que efectivamente en el hemisferio norte, o por lo menos en Occidente, en Estados Unidos, en Europa occidental, no hubiera una confrontación directa, pero sí que hubiera campos de batalla en lo que llamamos, pues, el sudeste asiático, en Sudamérica, en África, entre esas dos visiones del mundo. Y estos objetos que nos aportan esa autenticidad nos permiten comprender también el nivel humano de toda esta historia tan tan política.
Uh-huh. Habéis trabajado en esta exposición durante más de 4 años, ¿no? Y en el marco de los preparativos han llegado aquí a Barcelona 18 bloques auténticos, ¿no? Del muro de Berlín, procedentes de Alemania y trasladados por carretera desde París, ¿verdad?
Así es. Yo creo que es probablemente quizás uno de los objetos más llamativos, porque impresionan mucho, ¿no? Cuando los ves en la exposición y comprendes que al final lo que es el muro de Berlín era un sistema de un régimen fronterizo brutal que supuso la separación de familiares, de amigos, de conocidos. Lo que es importante también es entender todo el contexto alrededor de esos fragmentos de muro, que han sido muy complejos de transportar y de colocar, ¿no? Y que realmente pues claramente es un objeto que simplemente con verlo pues entendemos que había dos partes de una ciudad que estaban completamente divididas. Pero como te decía antes, al final quizás lo más importante también es entender el contexto, y por ejemplo la exposición narra cómo desde el 45, que es cuando empieza un poco la narrativa, empezamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tampoco sería posible comprender la división de Berlín y de Alemania sin acudir a la Segunda Guerra Mundial, y cómo Berlín es una ciudad dividida políticamente, administrativamente, del 45 al 61, pero no socialmente. O sea, es una ciudad con sectores, pero donde la gente se traslada de uno a otro con relativa facilidad. Hay controles, y de hecho hay también personas que fallecen en estos controles, pero se calcula que alrededor de 500.000 de personas cruzaban entre los sectores que había en Berlín hasta 1961, hasta el 13 de agosto del 61, que es cuando en ese momento se empieza a construir el muro, que al principio es alambre, que también se muestra en la exposición, son objetos originales, luego son ladrillos un poco más grandes y más sólidos, y finalmente son esos trozos de muro que también se exponen y que son lo que se conocía como muro 75, que es la versión final de este régimen fronterizo.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido la preparación de esta exposición? Imagino que mucho trabajo, ¿no? Como comentaban, más de 4 años trabajando, ¿no? Para por fin tener este mes de noviembre el resultado. vosotros, ¿no?, desde la parte ya más personal y profesional de organizar todo esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis empezado y cómo estáis ahora mismo?
Pues ha sido complejo, porque la historia del muro en sí es una historia compleja. Nosotros lo que intentamos hacer en la exposición es presentar los hechos a través de la autenticidad que nos dan los objetos originales y los testimonios originales. Y a partir de aquí es el visitante el que con su propia reflexión es el que debe de construir el mensaje que esos muros de cemento del siglo XX tienen para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Entonces, para nosotros ha sido un proceso muy interesante, también porque queríamos realmente explicar la historia del muro de Berlín desde una perspectiva internacional, es decir, en el contexto de la Guerra Fría. No es posible realmente comprender la construcción, el cierre de la frontera sin la existencia de la Guerra Fría, porque las cosas suceden en Berlín, se parecen en Berlín, pero las decisiones no se toman en Berlín. Se toman en Moscú y se toman en Washington. Y además nos permite Berlín, sobre todo antes del muro, como un lugar donde esas dos visiones del mundo se enfrentan y luchan por conquistar las mentes y los corazones de los, en este caso, de los berlineses. Era muy sencillo hablar de capitalismo en Moscú en 1950, y era relativamente muy sencillo también hablar de comunismo en Washington en 1955, pero en Berlín tenían que tener mucho cuidado, porque literalmente solo los ciudadanos tenían que cruzar una calle en ese sistema de fronteras abiertas hasta el 61 para comprobar si lo que se decía desde un bando era estrictamente propaganda o realmente era algo cierto. Entonces, la situación de Berlín es muy especial en ese sentido, y tampoco la caída del muro. Los polacos suelen decir que la caída del muro es una gran fotografía, pero que en realidad el primer ladrillo se empezó a quitar en los astilleros de Gdańsk, ¿no?, en el 81. La caída del muro no sería posible sin la desconexión mental de la confrontación ideológica de la guerra fría. Es decir, no es que la Guerra Fría se acabe porque se derribe el muro de Berlín, sino que es al contrario. El esquema mental de confrontación de la Guerra Fría ya no tiene sentido a finales de los 80, y eso es lo que precipita y posibilita la caída y del muro de Berlín.
Pues una exposición, Luis, donde la gente podrá conocer todo eso de primera mano. Conocer, ¿no?, de cerca a los que no han podido vivir, ¿no?, esos hechos, pues ahora, como hacerlo como si estuvieran ahí. Entonces, que todo el mundo vaya, ¿no?, a la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Muchísimas gracias por acercarnos, ¿no?, a la exposición y también a esa historia. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Y si me permite solo recordar que además la exposición va con una audioguía, y a través de una voz, música y efectos sonoros nos permite digerir mucho mejor toda la historia del muro de Berlín, que es desde luego fascinante y que nos permite comprender mejor nuestros propios días.
Así es, gracias.
Un placer.
I ara parlem de la síndrome X fràgil, que és una de les malalties minoritàries més comunes i la segona causa de discapacitat intel·lectual d'origen genètic per darrere de la síndrome de Down. Està causada per una duplicació genètica excessiva al cromosoma X, el que implica una producció insuficient de la proteïna FMRP, essencial pel desenvolupament del cervell. En conseqüència, els afectats tenen menor capacitat intel·lectual i afectacions en les àrees de l'aprenentatge, del llenguatge, la conducta i la salut mental. A més, també que molts d'ells tenen ansietat, depressió, TDAH o trets TEA. Una malaltia que avui en dia encara continua sent infradiagnosticada i sovint invisibilitzada, sobretot a Catalunya, on s'estima que podrien haver-hi unes 1.300 persones afectades, el 80% encara sense diagnòstic. Sobre el tema parlem amb la doctora Anna Roche, que és neuropediatra de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, hablamos de la síndrome X frágil, desconocida para muchos, ¿no?, pero que afecta a un número significativo de la población, ¿no?
Sí, esta prevalencia se estima en base a unos estudios que se hicieron hace unos años, unos 10 años, son las series. Habría que actualizarlo, pero estimamos que hay mucha gente con X frágil por diagnosticar, porque no tenemos ese registro de personas que correspondería por la prevalencia que se calcula.
Aún está muy invisibilizada, ¿no? Tiene poca visibilidad. Tampoco tiene cura, ¿no? Pero ¿quiénes son las personas que tienen esta enfermedad? Cuéntanos un poco de qué trata y qué es lo que sufren las personas que tienen X frágil.
Explicabas muy bien en la introducción que es un trastorno del neurodesarrollo y eso quiere decir que estas personas cuando en la infancia ya se observa que hay un retraso en la adquisición de habilidades que los niños adquieren de forma espontánea a la hora de caminar, a la hora de hablar, a la hora de tolerar los cambios, la frustración, la ansiedad que comentabas que es muy característica y aunque existe un fenotipo físico que decimos, unas características físicas que se pueden reconocer, una cara alargada, una hiperlaxitud articular, unas orejas más grandes. Ese fenotipo físico, esa expresión física, aparece más tarde en la vida. Y nosotros pretendemos diagnosticar a las personas que tienen X frágil cuando está presente el fenotipo conductual, que decimos esos problemas de conducta, decías la salud mental tan importante, ahí es donde tenemos que diagnosticar a estos niños. Y hablabas también de la invisibilidad de las chicas, porque ¿no? explicabas que al ser un trastorno asociado al cromosoma X, las mujeres que tenemos 2X somos capaces de compensar parcialmente algunas de las discapacidades asociadas a la ausencia de esa proteína que comentabas al principio, mientras que los chicos que solo tienen una X no pueden. Por eso es muy evidente este fenotipo de ansiedad, de hiperactividad, de rasgos incluso dentro del trastorno del espectro del autismo, la dificultad del lenguaje, es mucho más evidente en los chicos y menos evidente en las chicas, que quedan más relegadas, son más más tímidas, cuestan más identificar a las niñas porque la ansiedad es más silenciosa en las chicas, pero que también tienen muchos problemas, sobre todo de regulación emocional y de ansiedad las chicas.
Por lo tanto, hay unas características físicas, ¿no?, que darían pistas sobre la enfermedad, pero sobre todo, todo gira en torno del comportamiento, ¿no?, y de las habilidades, en este caso del lenguaje, ¿no?, intelectuales. Y como comentas, en las chicas puede quedar un poco incluso difuminado, ¿no? Puede ser que no se llegue a diagnosticar hasta años más tarde, ¿no?
Exacto, porque hay algunas chicas, igual que la discapacidad en los chicos es prácticamente constante, de carácter leve o moderado, en las chicas no siempre se observa la discapacidad. Y esto es un rasgo que hemos de tener presente para conseguir diagnosticar a cuantas más chicas mejor, porque si no estos problemas se van acumulando, muchos a nivel emocional. Y ese sentimiento de que les pasa algo y no saben qué les pasa porque no nos hemos planteado que quizá tendrían una entidad genética como puede ser el X frágil.
¿Y qué limitaciones tiene una persona que sufre esta enfermedad?
Pues al principio la parte más de los aprendizajes, ¿no? Quizás lo que es más evidente en la infancia y la conducta. La conducta condiciona mucho el funcionamiento en la familia, en la escuela. Hay que entender las necesidades especiales, pues necesitan aprender de otra manera. Hablamos siempre de las discapacidades de las personas que tienen una condición genética, pero también tienen puntos fuertes. Por ejemplo, las personas con X frágil son muy buenas a nivel visual, tienen mucha memoria, tienen un sentido del humor muy chulo. Y tenemos que apoyarnos en estos puntos fuertes para conseguir optimizar los aprendizajes. Necesitan una serie de refuerzos cuando son más pequeñitos, fisioterapia para mejorar la coordinación. Son niños que son muy laxos, muy flexibles, un poco hipotónicos. Hay una torpeza motriz. Hemos de trabajar el lenguaje. Existen logopedas que trabajan no solo la articulación, sino la producción del lenguaje. incluso la lectoescritura se puede trabajar también de forma específica. Y luego la parte, el psicólogo es muy importante, y el terapeuta ocupacional, para gestionar, ayudarles a gestionar todos estas dificultades a nivel más conductual, de la hiperactividad, la ansiedad, que es realmente un problema muy importante. Y más adelante, facilitar la inserción en su grupo de edad, porque cuando los niños son pequeños lo tenemos todo muy estructurado, los padres están detrás, los coles van teniendo ya recursos para ayudar de alguna manera, pero es muy difícil el paso a la vida adulta y la integración de estas personas que tienen una discapacidad intelectual y el trastorno de conducta, una integración plena con su grupo de edad. Jóvenes, es difícil.
Claro. Hablabas sobre todo de la etapa infantil, ¿no? La adolescencia también, con el aprendizaje. Pero, por ejemplo, cuando son ya mayores, en el caso de las chicas, ¿no? Puede haber una menopausia precoz, también en ambos géneros, ¿no? Desarrollar Parkinson antes de los 50 años. O sea que podemos decir que los efectos también van incrementando, ¿no? Con el paso de la edad, ¿no?
Sí, en concreto lo que ocurre es que hablábamos justo hasta ahora estábamos hablando del X frágil, ¿no? Pero el X frágil, esta amplificación de esa región del gen FMR1, ¿no? Que comentabas al principio, cuando está tan amplificada, que decimos que mide más de un número concreto, que es el de 200 repeticiones, cuando está así de amplificada, genera este síndrome de X frágil, esa ausencia de la proteína FMRP, y que es tan importante para el neurodesarrollo. Pero existe una situación intermedia en la que ese trocito de ese gen es más grande, pero no tan grande como para interrumpir la producción de la proteína, que llamamos el estado de portador de premutación. Las mamás de los chicos con X frágil y las mamás o los papás de las chicas con X frágil pueden ser portadores de la premutación, de esa expansión que no es tan grande como para interrumpir la producción de proteína, pero que es más grande de lo que debería ser. Y es en ese grupo de personas en los que vemos lo que tú comentabas del fallo ovárico precoz, esa menopausia precoz en las mujeres, o del temblor ataxia, ese parkinsonismo, es como un Parkinson que empieza a partir de los 50 años, con un temblor más de intención. Y que realmente está asociado a esa condición de premutación.
De acuerdo. Y como decías, es hereditaria, ¿no?, la enfermedad.
Exacto, en este sentido que hablábamos, que el X frágil es esa ampliación extrema, pero viene de una generación anterior en la que estaba relativamente amplificada esa región. Y por eso decimos que es hereditario. Y generalmente las mamás lo han heredado, las mamás de los niños, o en el caso de las chicas, como tienen 2X, puede haberse heredado de la madre o del padre. Entonces los abuelos también son portadores, o las abuelas. O sea, que por eso decimos que es una enfermedad familiar, y por eso el abordaje es tan importante con esa mirada en conjunto de todas las generaciones.
¿Hay suficientes recursos médicos o tratamientos para la enfermedad? Porque no tiene cura.
Claro, nosotros siempre te diremos que no hay suficientes recursos, porque vemos la realidad, queremos hacer muchas cosas y a veces no llegamos. Cada vez hay más recursos, esto es cierto. También es verdad que la sociedad está más mentalizada respecto a las enfermedades minoritarias, y también las farmacéuticas. No hay una cura a día de hoy, pero sí que hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando en mejorar la calidad de vida y en desarrollar nuevas moléculas para tratar de paliar las dificultades a nivel cognitivo, a nivel de conducta, de ansiedad, que decíamos que era lo que más dificulta.
Aún queda mucho, ¿no? Tanto en esta enfermedad como también en todas las demás, mucho por hacer, poco a poco, ¿no? Sobre todo los profesionales, estáis ahí al pie del cañón, pero aún faltan muchísimas ayudas. Doctora Ana Roche, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad a esta enfermedad que seguramente muchos de los oyentes que tenemos al otro lado escuchándonos no conocen, y otros que lo estarán sufriendo seguramente. Así que gracias por hablar con nosotros y dar voz a los pacientes y a las familias.
Muchas gracias a por vosotros. Gracias.
I d'aquí una estona us preguntaré, bueno, de fet ho faig ara ja, perquè així durant la publicitat teniu una mica de temps per respondre, si és que planxeu. planxeu com abans? O és que s'ha anat perdent també aquesta tasca domèstica? Tot això ho resoldrem d'aquí una estona aquí al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En los peores momentos...
¡No lo estaba intentando ayudar!
Siempre viene bien tener un buen investigador al alcance de la mano. O del pie. Jackie Chan y Jet Li. Todo un máster de artes marciales. Espía por accidente. Y el único.
¿Usted cree que este es el único universo? Pero no hay un solo universo.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho avançàvem fa una estona, ara parlem de planxar, perquè sí que és cert que amb el pas del temps han anat sortint noves planxes, noves maneres de planxar la roba, però tot i això... Sembla ser que s'està perdent aquest costum de planxar la roba. No sé si vosaltres planxeu com abans o si us fa més mandra. D'això en parlem ara aquí al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de la pràctica de planxar, que des de fa un temps sembla ser que té els dies comptats perquè ja hi ha qui afirma que la planxa ha mort. La generació Z, que són els nascuts entre el 97 i el 2012, han abandonat definitivament la planxa. No els importa les arrugues i creuen bàsicament que és una pèrdua de temps. Però no són els únics, perquè algunes marques de roba, fins i tot d'alta costura, han desfilat amb peces visiblement arrugades. Per tant, avui ens volem preguntar si és cert que ens hem cansat de planxar la roba, si l'arruga ha deixat d'importar, i si continua doncs, sent o no un símbol el fet de portar la roba llisa. Sobre el tema en parlem precisament amb una persona que es dedica a això, és el Jordi, que és gerent de Serviplanxa. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de planxar la roba, tu tens un negoci precisament d'això, i no sé si notes també aquesta... diferència, podem dir, no?, o aquest canvi generacional que ha anat passant en els últims anys.
I tant. Crec que has fet una descripció perfecta de com està la situació avui en dia. El jovent, tant la generació Z com els una miqueta més gran, no els preocupa en absolut el tema del plantar. Induït potser per rols que tenen en ment, tipus aquests grans empresaris o d'això que van amb samarreta. Anys enrere era diferent, es cuidava més la imatge o es cuidava o anava cap a un altre tipus d'imatge, no? Que requeria planxar més, o sigui, la gent anava més arreglada, més camises, més pantalons de vestir, i això evidentment s'ha de portar ben plantat. Avui en dia aquests hàbits han canviat completament, com tu has dit.
Ho notes aquí al teu negoci, que els que venen potser és gent més gran i doncs que continua planxant la roba, però que està desapareixent això a poc a poc?
Sí, sí, és veritat. Nosaltres ens diem Serviplanxa, evidentment planxem, però també rentem. I el canvi durs és evident. El que passa que aquesta generació que hem comentat ara, sí que és veritat que no volen planxar, però tampoc volen rentar. I llavors nosaltres hem transformat una miqueta amb el rentar i planxar, no? I llavors compensem una cosa amb l'altra, fent pacs de bugades, i és bo que això és el que aquestes generacions reclamen. Mm. Però sí que és veritat que el que és la planxa ha baixat.
A poc a poc. Per què creus que s'està abandonant això?
Bé, s'està abandonant el tema del planxat, diguéssim, impecable, perquè la presència ja no és el mateix que era anys enrere. Com he comentat abans, els comercials d'anys enrere anaven immaculats, amb traje i corbata. Pràcticament això ha desaparegut. Els comercials que hi ha avui en dia, molts ja van amb un polo o van amb una samarreta, van molt més casual. Què vol dir això? Que també gasten menys planxa.
És cert. A veure, a la majoria de persones no els hi agrada planxar, no deixa de ser una feina una mica pesada, no el fet de treure una roba de l'armari, veure que té alguna arruga, planxar-la, però a tu t'agrada no planxar perquè et dediques a això, dius que també renteu la roba i encara hi ha aquesta gent, no?, a la que us agrada planxar i precisament, doncs mira, has fet un negoci arran d'això, no? Per tant, explica'ns, t'agrada a tu planxar? Ho fas en el teu dia a dia? És una pràctica que acostumes a portar en el dia a dia?
Sí, evidentment. Nosaltres fa 30 anys que estem al mercat i jo des del primer dia que planxo, actualment no planxo tant com planxava, però encara planxo i m'agrada planxar. Sí, és cert que nosaltres tenim maquinari industrial i no és el mateix planxar una camisa amb una planxa domèstica que amb una planxa de les nostres. No té res a veure, vull dir. És molt més eficient, fas molta més a dia i queda molt més bé.
Clar, hi ha hagut molts canvis. Digue'm.
No, et comentava que a mi personalment m'agrada plantar.
Sí. Doncs, efectivament, com deies, no hi ha hagut molts canvis amb les planxes, també. No, ara comentaves aquest tipus de planxa diferent que tens. I és cert, no? Veiem tots la planxa domèstica de casa, però és cert que ara també estava havent un canvi, no?, per tal de fer-ho potser una mica més fàcil o una mica més pràctic, no? Hi ha aquest tipus de planxes verticals, no?, que pots guardar en un calaix, connectar-la i treure-la directament i no perds tant de temps. Vull dir, també està havent un canvi potser per fer-ho molt més pràctic amb les presses que avui en dia tots tenim, no?
Sí. Diguem, el mercat i les indústries que es dediquen a això també s'han d'adaptar als nous temps. Per tant, han tret maniquís o robots d'aquests, sí, sent industrials o domèstics, que no és el mateix que una planxa, abans és una mica més, i queda la roba millor. Sí, evidentment.
I què diries a aquesta generació Z que comentava en un principi, no?, que estan deixant de planxar la roba, que no els importa anar amb les arrugues? Què és el que els diries des del punt de vista doncs, professional, però també personal, com a algú a qui li agrada planxar?
Bueno, aviam, això no deix de ser, entre cometes, una moda. És molt possible que les properes de noves plans que vinguin o siguin molt més actuals o siguin molt més fins. Això ho dictaminarà al mateix temps, no?
Sí.
És possible que d'aquí 10, 12, 15 anys es torni a implantar un model de vestir diferent del que ara hi ha i requereixi més planxa. No sé, però aquesta generació, que jo m'hi sento molt a fi d'això, els respecto moltíssim. Cap problema.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la feina que fas i també com a persona que continua encara planxant, que sembla ser que està desapareixent i no pot ser, que anem amb les arrugues sempre per allà. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A tu. Bé, gràcies per tot.
Fa només unes dècades, l'ou era el gran culpable en la dieta. Se l'assenyalava com un detonant del colesterol alt, recomanant el seu consum amb moderació extrema o fins i tot evitant-lo per complet. Però no obstant això, ara s'ha donat un gir radical aquesta percepció. Avui, l'ou és un aliment valorat per la seva riquesa en proteïnes d'alta qualitat, vitamines essencials i minerals, tot i que sempre amb el consell de no excedir-se. Aquest canvi no només ha rehabilitat la seva imatge, sinó que també ha disparat el seu consum a Espanya, on es viu un autèntic boom, especialment en comunitats autònomes com Catalunya, segons dades recents de la Federació Avícola Catalana. El gir en aquesta visió nutricional es basa en dècades d'investigacions que han desmuntat el mite del colesterol dietètic com a principal responsable dels nivells tan alts a la sang. De fet, el desembre del 2024, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va classificar oficialment l'ou com un aliment saludable, tancant un debat que durava des dels anys 70. Avui, per parlar d'això, doncs no podíem tenir una altra persona que no fos ella, la Esther Martínez, que és nutricionista. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'ou, no?, el protagonista de l'entrevista d'avui, perquè sempre, no?, ens han inculcat que anem amb compte amb l'ou, que no en mengem massa, i en canvi ara, doncs, sembla ser que tot aquest mite ja és una mentida, no?, i ho podem menjar perfectament sense preocupar-nos en excés, no?
Sí, sí, si bé és cert que fa uns anys pues, l'ou era un aliment que estava molt demonitzat, i bueno, es deia que augmentava el colesterol en sang i sobretot la gent pues, que patia, no, pues, colesterol sanguini elevat en sang, pues, es recomanava reduir el consum. Però és això el que tu bé has comentat. Estudis científics han demostrat que realment s'ha vist que el colesterol de l'ou no té un impacte en el colesterol sanguini. O sigui que es pot menjar de manera normal i saludable.
I quines són les recomanacions? Com es pot menjar l'ou? Podem menjar cada dia? És millor dos cops a la setmana, com abans es deia que era el màxim?
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3 a 4 cops a la setmana. Però també s'ha vist i estudis científics demostren que es pot menjar fins un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut.
Però més d'un ou al dia no, no?
Bueno, estaria allà. Un ou al dia no té cap risc per la salut. També es pot, la ració de l'ou també pot ser dos ous al dia, o sigui, no hi hauria cap problema tampoc. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
D'acord. D'acord, clar, en aquest cas la moderació continua sent clau, no? Com tu deies, dos al dia encara, però més no. Però és saludable, continua sent saludable i no hi ha aquest risc que dèiem del colesterol, no?, que tanta por ens han posat des de sempre a sobre. En aquest cas, d'això ens podríem oblidar, no?
Sí, sí, esclar, al final l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt selen, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta perquè realment ens aporta molts nutrients.
Des del punt de vista de la nutrició, Esther, què creus que és el que ha passat entorn a aquest aliment perquè hi hagi com aquest debat etern durant tants anys de si és bo o no per la dieta?
Bueno, al final també la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podien menjar i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell i doncs és una bona opció per menjar-la.
Uh-huh. I a què creus que es deu la moda aquesta de que ara tothom està menjant ous, no? Perquè sembla que hi ha un boom dels ous últimament, no? Que si vas al gimnàs i fas exercici, doncs la gent menja un ou abans o després. Després, a qualsevol acompanyament, no? Com deies, no? Aquesta importància de també l'acompanyament que fem a l'ou. Per què hi ha una moda últimament de menjar ous?
Ja, jo crec que també és això, el que tu ho havies comentat. Al final tots són modes i la gent també ens diem molt perquè fa la gent del voltant, però al final també hem de mirar la dieta doncs, d'una manera completa, no demonitzar un aliment en específic i mirar també doncs, d'una manera global el que mengem durant tot el dia.
Mm-hmm, clar. Suposo que tot és un equilibri, no? Com dèiem, i tant passa el mateix com amb els ous com amb qualsevol altre aliment, no?
Clar, al final, si tu portes una alimentació saludable, menges verdura, fruita, llegums, cereals integrals, peix, al final l'ou és un aliment més i aporta molts nutrients, o sigui que és un bon aliment.
Doncs, Esther Martínez, nutricionista, moltíssimes gràcies per desmuntar-nos tu també aquest mite. Ara ja podem menjar ous tranquil·lament, no? Tampoc sense excedir-nos, no? Com deies. I doncs això, desmuntar un mite que durava, no?, des dels anys 70. O sigui, imagina't, portem tota la vida escoltant això. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos avui doncs, aquests consells.
Doncs d'acord, moltes gràcies. I sí, al final és això, és un aliment més que està en la nostra dieta, la dieta mediterrània, que és una de les més saludables que hi ha a tot el món. O sigui, i per tant, no hi ha cap problema amb els ous. També sempre millor escollir coccions suaus com ou bullit o per exemple, a la planxa o alguna cosa així, evitar els fregits, però cap problema amb els ous.
Perfecte. Gràcies, Esther.
Que vagi molt bé, gràcies.
La força i l'empenta de dues joves han estat la clau per reobrir la pastisseria L'Estrella, que aquest 2025 celebra 200 anys i és considerada la més antiga de Barcelona. Elles són l'Anna Campos i la Judit Sirvent, dues amigues de 25 anys que es coneixen des de l'institut i durant una època van treballar juntes en aquest negoci emblemàtic. L'estiu passat, la pastisseria va haver de tancar per la jubilació de la seva última propietària, la Montserrat Martínez, però no va ser fins al cap d'uns mesos que l'Anna es va assabentar d'aquesta notícia i va trucar a l'antiga mestressa per preguntar-li què és el que havia passat. La resposta, com en tants casos, va ser que no havia trobat relleu generacional i llavors ella doncs, ho va veure clar de seguida. Calia agafar el traspàs i fer-ho amb la Judit com a dependenta. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica la història i com han decidit salvar aquest negoci de 200 anys. Anna Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que heu salvat la pastisseria més antiga de Barcelona, eh?
Sí. La veritat és que sona fort.
Com va ser? En quin moment vau decidir que havíeu de ser vosaltres les que ocupéssiu aquest lloc?
Bueno, realment va ser de primeres. O sigui, només escoltar la notícia de que l'estaven posant en traspàs, la meva primera idea ja va ser directament agafar-la i, bueno, després de consultar-ho i tal per veure si era possible fer-ho realitat, pues és que no vaig pensar dues vegades, només saber pues això, si aniria bé i tot i la resta de la família i tot ho veia bé i em vaig llançar a la piscina. No vaig necessitar pensar-ho massa. Era per mi una oportunitat massa important com per deixar-la córrer.
Mm-hmm. Perquè tu, Anna, què havies estudiat? A què et dedicaves abans? I com va ser també que ja havíeu estat treballant allà prèviament?
Jo sempre he volgut ser pastissera des que era petita. Llavors he anat fent curs des dels 7-8 anys que m'han anat apuntant a curs de pastisseria. Llavors, una vegada acabat el batxillerat, directament vaig entrar a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, a la EPGB, i vaig cursar allà els 3 anys per tenir el títol de pastissera. I a partir d'allà, a partir del segon curs que estava estudiant, ens van dir que ens recomanaven doncs, buscar pràctiques o algun treball per acostumar-nos pues, al que és l'ofici. I clar, jo em vaig posar a buscar i tal, i vaig coincidir amb aquesta pastisseria que buscava algú per treballar i bueno, van fer l'entrevista i va haver match. Llavors, pues, a partir d'allà, pues, vam començar i ens vam conèixer.
I com han estat els primers mesos de feina?
La veritat és que molt bé, perquè des del primer moment, fins i tot quan encara només estàvem fent el traspàs i els dies primers per instal·lar-nos, la gent ja ens veia entrar a la pastisseria i ja ens recordaven de quan treballàvem allà o encara que no ens coneixéssim, ens agrairien que continués sent una pastisseria i una pastisseria tradicional de tota la vida, que no haguéssim canviat l'essència de la pastisseria. Clar. Llavors, la veritat és que amb molt de carinyo, molta il·lusió, i estem molt, molt agraïdes, perquè des del primer moment tots els veïns ens han acollit i ens han donat molt de suport.
Uh-huh. Imagino també que una alegria per la Montserrat, no? L'última propietària, veure com el seu negoci continua ara per molts més anys, doncs també era molt gratificant per ella i us ho va agrair d'alguna manera, no?
Sí, 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 el saber que m'interessava, bueno, em van dir que clar que seria l'opció perfecta, perquè jo conec la pastisseria, sé el valor que té i sé com treballen i com porten la pastisseria i tal. Llavors, clar, una persona que ja ha estat a dins, ho deixes tot amb molta més seguretat que algú que mai l'havia conegut o mai havia entrat a Brana, per exemple.
Mm-hmm. Com ha sigut el fet també de mantenir, com deies, no? la tradició, la decoració, no? Per exemple, anys enrere, no? S'ha mantingut intacte des de l'última reforma, no? que tinc entès que va ser el 1950, i que també heu conservat el receptari, no? Que això també és molt important, perquè, de fet, ara deies, no? Els veïns mateixos ens estan dient que estan molt contents, no perquè es mantingui, però sobretot perquè continuï, no? Igual que els anys enrere, que no canviï res.
Clar. Bueno, nosaltres és això. Mantenim totes les receptes clàssiques de la pastisseria catalana, que al cap i a la fi és una cosa que cada vegada s'està perdent més a Barcelona. Queden molt poques pastisseries clàssiques. Llavors, clar, ho volíem mantenir perquè també és un lloc que la gent ve a buscar aquest tipus de producte. Sí que totes les receptes ara són meves, llavors, clar, els hi dono el meu toc personal, però conservant, sí, pues, la tradició. Uh-huh. I, bueno, i alguna altra innovació sí que faig, però sobretot és això, el braç de gitano i el tortell de nata no falta cap dia.
I què més teniu?
Doncs, a veure, tenim... Bueno, però això, pastisseria catalana, doncs tenim els pastissets de cabell d'àngel de Tortosa, tenim bandes de poma amb fruita, els croissants, tenim molts tipus de croissants farcits, les ensaïmades, coca de llardons, coca de vidre, tot el que et puguis imaginar, segurament ho tenim, i per un altre lloc, doncs, per ser una mica més actualitzat, una mica més internacional, doncs tenim, doncs, el pastís de pastanaga, el Red Velvet, Brownie i un parell que, bueno, he començat a fer jo, que és, per exemple, un que és de cervesa negra Guinness amb cacau negre, perquè jo abans d'entrar aquí vaig estar un any treballant a Irlanda a una pastisseria. Mm-hmm. Llavors és com la meva menció, el meu record d'aquella època, pues, vaig combinar aquests dos gustos amb una crema de xocolata negra, i la veritat és que és un pastís que a qui és fan del xocolata negra li encantarà.
Quina passada, Anna, quina passada, ja ens agafa gana aquestes hores de provar-ho, eh? Sí. Esteu al Raval, no?
Sí, sí, sí. Al 9 de la Rambla, 32.
Perfecte.
Quasi arriben a Rambles.
Mm-hmm. Doncs, Anna Campos, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica aquesta reobertura, no, la salvació de la pastisseria L'Estrella, que celebra aquest any 200 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la història i com ho heu tornat a fer perquè torni a reviure. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
I per avui acabem. Demà continuem aquí al matí del cap de setmana des de ben d'hora al matí. Ara us deixem, com sempre, amb Agropopular i us desitjo que passeu un molt bon dissabte i que aprofiteu el cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.